Onda Cero Catalunya.
Les 7 i 5, bona tarda.
Ara comença La Brúixola, amb Robert Calvo.
La Junta Electoral Central ha celebrat avui la seva reunió setmanal amb la idea de resoldre, entre altres coses, el recurs que va interposar el president de la Generalitat, Quim Torra, contra la seva resolució de dimecres passat en què els jutges electorals ordenaven la retirada, ja saben, de les pancartes, dels llaços grocs, de fotos de polítics o de qualsevol altre símbol partidista de la façana dels edificis públics de l'administració catalana durant tot el període electoral. Però mirin, el recurs no s'ha pogut resoldre perquè Torra el va enviar al costat de tota la documentació adjunta que se li reclamava en català. Per això la Junta Electoral d'Espanya, no de la Xina, d'Espanya, ha demanat al president que ho tradueixi, si ho té bé, i que ho torni a remetre en castellà amb la idea de resoldre-ho en la seva propera reunió, prevista en principi per al dimecres que ve. De debò que a vegades hi ha coses que semblen una presa de pèl.
Així sona la ràdio. Així sona Onda Cero quan arriba la tarda.
En el dia que el president de la Generalitat, Quim Torra, precisament, ha anat al Parlament i ha baixat les escales de l'hemicicle de la Cambra Catalana, tal com ho feia Isabel Gemio en el seu dia, en aquell teatro Antena 3 a Sant Sebastián de los Reyes, quan feia aquell programa que es deia Sorpresa, sorpresa. Se'n recorden d'allò? El que passa que jo he vist i Torra no portava la mítica carpeta en mà ni tampoc una rosa groga, que hagués quedat molt bé per l'ocasió. Quina errada, eh? Hagués estat rodó que hagués posat tota la parafernàlia per fer el que ha fet a la Cambra Catalana. Quan s'ha sotmès al control de l'oposició, en aquesta sessió de control que va i ve, s'ha posat estupendo i ha anunciat el que ningú s'esperava de cara als propers dies. Atenció, perquè Quim Torra ha defensat el dret a la desobediència. Quina sorpresa, mare de Déu senyor. Ningú no s'ho esperava. I és clar, ha estat com aquells grans moments que es vivien en aquell plató de sorpresa, sorpresa. Però sense la pàtina televisiva de tot plegat, que aquella era de cartró pedra, ni tampoc Isabel Gemio, que clar, que Quim Torra no és Isabel Gemio. Mirin, això que ha passat és real. El president de la Generalitat ha anunciat avui al Parlament que a partir d'ara i quan arribi la sentència del Tribunal Suprem sobre els líders independentistes encara en presó preventiva, ha dit que es podria exercir per respondre a la sentència del cas del procés amb aquesta desobediència, però ha remarcat que això no canviaria el caràcter pacífic de les iniciatives. Fins ara hem vist quines conseqüències han tingut les suposades iniciatives pacífiques que s'han vist en aquest territori en els darrers temps, que poden tenir-ho tot de pacífiques, però també d'irresponsables o d'il·legals. Ja saben que aquests dies l'ANC i Òmnium Cultural impulsen 5 marxes de 3 dies a Catalunya en el dia que es conegui la sentència del judici de l'1 d'octubre, que recorreran uns 100 quilòmetres cadascuna i que acabaran a Barcelona. Això al final acabarà semblant una barreja entre sorpresa, sorpresa i un país en la motxilla de la bordeta. El cas és que aquestes marxes lentes arribaran fins a la capital catalana i haurem de veure com es desenvolupen, si amb aquesta desobediència i amb aquest enfrontament a les decisions judicials que reclama Torra, aquell que deia empenyeu, empenyeu els CDR, o si finalment acaba sent un bluff. Però això ho veurem els propers dies. La desobediència civil ja està sobre la taula, com a dret a protesta, a la concentració i a la llibertat. Ho ha demanat el president de la Generalitat al molt honorable Quim Torra. Quina sorpresa la d'avui de Quim Torra. Me l'he portat jo una sorpresa. Això és la fotografia d'aquest 9 d'octubre del 2019 i a aquesta hora a Onda Cero expliquem les històries de la vida.
Cada tarda a Onda Cero, la brúixola amb Robert Calvo.
Un programa que avui se'n va al mercat, als mercats de Barcelona, perquè rebrem aquí, vaja, tindrem a l'altra banda del telèfon la regidora de mercats del Consistori barceloní, Montserrat Ballarín, amb la que avui farem la secció Reina, què et poso? Ja saben que mirem els mercats de Catalunya aquesta temporada, en un programa, el d'avui també, que no només marxarà als mercats de Barcelona, sinó que avui anirem una miqueta més lluny en la càpsula del temps, la càpsula sostenible del temps, que cada dia acciona la Georgina Buixareu i Voz Mediano, que avui ens porta fins al Liverpool, al Regne Unit. Tot això sense perdre l'actualitat, que és el pal de paller, perdre la vista a l'actualitat, que és el pal de paller d'aquest programa de ràdio. A les 8 arribarà la Laura Pons i els companys de la redacció d'esports d'aquesta casa per explicar-nos com respiren les notícies de la tarda en una jornada en la que ens fixarem en els nòmades digitals i també en nosaltres, en els periodistes que, sense voler-nos mirar al melic, avui hem d'explicar la realitat de la nostra professió i de com s'exerceix o com no es deixa exercir a Catalunya. Però a banda d'això, avui parlarem de sexe, una miqueta. Saben allò que feia la Elena Ochoa a Hablemos de Sexo, que dirigia en Chicho Ibáñez Serrador? Ha estat la base que ha portat Borja Terán a parlar d'aquest programa de tele a la seva secció que té a Juli en la Onda aquesta setmana aquí a Onda Cero. Bé, doncs, ell parla d'Elena Ochoa i jo els parlo de Pilar Ordóñez, que ja s'ha coronat com Miss Tupper Sex. Ara els explico de què va la cosa. En aquesta brúixola que realitza el control de so en Vicenç Armero i Rovira, amb la col·laboració de tot el departament tècnic d'aquesta casa, que encapçalen Robert Atay i Ribas. Tot això amb la producció de Georgina Buixareu i Vozmediano, de Marc Navarro i Ortiz i de Maria Gómez i Falguera, de tota la redacció de programes i d'informatius d'aquesta casa, que és estupenda. La brúixola a les 13 minuts. A les 7 i 13 minuts.
Les històries de la vida a la brúixola.
Mirin, saben quin dia és avui? Aquest 9 d'octubre. Aquest 9 d'octubre se celebra el Dia Mundial del Correu. La paloma... El 1969, la Unió Postal Universal va establir el 9 d'octubre com el Dia Mundial del Correu durant un congrés celebrat a Tòquio, al Japó, el 14 de novembre d'aquell any. És una manera de commemorar la data de la seva fundació i de crear consciència sobre el rol que té el sector postal en el món. I si miren a Catalunya, jo que mencionava Quim Torra en la portada, mirin, Quim Torra i el president del govern, dos presidents d'una comunitat autònoma i d'un estat, es fan els missatges per carta. S'envien missives de tant en tant. Quan volen parlar, es fan una carta per preguntar-se si poden parlar. És meravellós. Aquesta celebració d'avui, a diferència d'altres, no té un lema anual o una intenció anual, però sí que vol destacar els pilars estratègics del correu: la innovació, la integració i la inclusió. La importància d'aquest Dia Mundial és molta. Al voltant de tot el món, al planeta, hi ha 663.000 oficines de correus a les que hi treballen més de 5 milions de treballadors. Gràcies als serveis de missatgeria, s'entreguen milions de cartes, de postals i de paquets als llocs més, vaja, inhòspits del planeta. Allà on no arriba ningú, arriben els carters i les carteres, que de seguida posarem en valor també en aquest programa de ràdio, que avui els pregunta per això, pel correu. Ara que els deia jo que Quim Torra i Pedro Sánchez es fan missatges per cartes, envien cartes, el gènere epistolar està tornant a l'actualitat, volem que vostès reflexionin i pensin si ara haguessin d'enviar una carta a una personalitat d'aquelles importants, a qui l'enviarien? O de qui els agradaria rebre una carta? De qui els agradaria rebre una carta que fos molt important? I si envien aquesta carta a aquesta persona tan important, què li dirien? Va, ens envien notes de veu al 676-760908, 676-760908, i ens expliquen a qui enviarien aquesta carta o de qui els agradaria rebre aquesta carta. Notes de veu que els portaran, atenció, a veure bàsquet els propers dies, perquè tenim el Joventut de Badalona amb un equip d'Istanbul que és estupendo i que veuran un partit de bàsquet meravellós, i també tenim entrades per anar a l'auditori. Per tant, no s'ho pensin i enviïn una nota de veu al 676-760908. No enviïn una carta, perquè si l'envien ara, arriba correus, demà al matí la recullen, no arribarà. Enviïn una nota de veu al 676-760908 i els escoltarem en això que s'anomena... A les 7 i 17 minuts, la brúixola és actualitat.
La brúixola. Onda Cero Catalunya.
A les darreres hores s'ha vist una imatge important i curiosa a la vegada. M'imagino que pels que no són de la professió és curiosa. Més de 50 periodistes parlamentaris que treballen al Parlament de Catalunya, malgrat la redundància, han protestat a la Cambra Catalana contra les agressions que pateixen els professionals de la informació durant les manifestacions polítiques, i també han transmès la preocupació pels últims esdeveniments que s'han vist aquí, que hem relatat en aquest programa de ràdio. Els han traslladat aquests esdeveniments al president de la Generalitat, Quim Torra, i també al president del Parlament, a Roger Torrent, i també altres diputats i diputades i dirigents polítics de la resta de formacions polítiques que composen l'arc parlamentari català. Ho han fet convocats pel col·lectiu Ciutadella, que agrupa periodistes parlamentaris catalans. Just abans de l'inici del ple d'aquesta setmana s'han assegut allà, han deixat les càmeres al terra, els seus micròfons, en senyal de protesta pel que està passant ja no només els darrers dies i les darreres setmanes, sinó ve de lluny, de fa més de 2 i 3 anys. Però en els últims 2 s'ha agreujat especialment. Ho diu Reporters Sense Fronteres. El president d'Espanya d'aquesta entitat és Alfonso Armada. Senyor Armada, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Reporteros Sin Fronteras alerta que en Cataluña esto ya es un terreno muy peligroso para periodistas, porque la violencia ha crecido muy importantemente en intensidad y el clima de crispación que viven los reporteros es insoportable. Yo no estoy en la calle nunca, estoy en este estudio de radio, pero tengo compañeros que están muchas horas en la calle. Y hay veces que hay que hacer de tripas corazón, y es una realidad que se vive aquí para contar noticias y para contar información. ¿Cómo se ha podido llegar a este punto?
Bueno, vas a perdonar, mi conocimiento del catalán no es muy alto, pero creo que he entendido un poco la propuesta que hacías hace unos momentos de a quién le escribías una carta, si no recuerdo mal. ¿No? Pues se me ocurría mientras escuchaba que me gustaría mandar una carta a dos personas, a Josep Pla y a Julio Camba. Uh-huh. De estos dos fantásticos periodistas que escribieron de momentos muy difíciles en la historia de España, en tiempos de la República, la Guerra Civil y demás, ¿cómo contarían la realidad ellos en este momento? Bueno, como decías, Reporteros Sin Fronteras llevamos 2 años, sobre todo 2 años, muy preocupados por este clima tan, tan espeso, tan pesado, tan cargado de ideología y tan cargado de malestar, que hace el trabajo de los periodistas pues como si estuviéramos en una zona... En fin, España es un país en paz, es verdad que hay pasiones políticas muy fuertes, que nos calentamos mucho la boca, pero hemos visto episodios, la verdad, muy, muy, muy incómodos, muy inquietantes, que hacen difícil trabajar y contar lo que está pasando, ¿no?
A mí lo que me inquieta, perdóname, Alfonso, es que, por ejemplo, en el último caso que hemos visto y que lo escuchamos aquí en la radio la semana pasada, para mandar un abrazo a esta compañera, a Laila Jiménez, de Informativos, sí, Telecinco, ese es el caso concreto, el último, en el, ajá, que a mí lo que me sorprende es, puede haber una persona que esté pasado de vueltas, que la increpe, que incluso la pueda llegar a agredir, lo puede hacer, luego ya las consecuencias ya se verán, pero es que la gente de alrededor, lejos de aplacar a esa persona, apartarla y poner un cordón sanitario, se embalantona y se suma al ataque.
Bueno, la verdad es que sí, yo he visto las imágenes también y por eso nos motivó. Llevábamos tiempo haciendo recuento precisamente de todos los incidentes y ante el temor de que cuando se anuncien las sentencias del famoso proceso las cosas calienten todavía más, hemos preferido o hemos optado por lanzar este documento y por tratar de, en fin, de difundir la calma y la tranquilidad y sobre todo la necesidad de que los periodistas puedan hacer su trabajo sin ser acosados, sin ser hostigados. Desde las redes, como se suele hacer constantemente, con amenazas a veces de muerte, insultos inaceptables, bueno, pero también es que... como estamos viendo en la calle, o sea que la gente además, cuando la jauría toma el mando, al final es como si se pierde toda sensatez.
Se pierde la democracia, ¿eh?
Sin duda, por supuesto. Sí, la verdad es que si no hay una información veraz, tranquila, en la que se respeten los hechos y las emociones se queden al margen, estamos bastante perdidos.
Y voy más abajo, o sea, si ya no es solo el derecho a la información, sino cuando una masa, una turba, se cree con la potestad de acabar desmontando a periodistas que ejercen su trabajo o a policías que ejercen el suyo, quien sea. Cuando esto pasa, debemos preocuparnos. Y además porque pasa una cosa, y lo decíais vosotros hace unas horas, que es que se acaba matando al mensajero. Y yo mencionaba a mis compañeros que se pasan horas y horas en la calle y que al final no tienen, primero, ninguna culpa de lo que puedan opinar ciertos tertulianos en sus medios de comunicación, también lícitamente, o de la línea editorial que tenga ese medio de comunicación con la que no comulguen esos manifestantes.
Sin duda, se está creando un clima muy muy tóxico de cara a los periodistas. Tenemos ejemplos muy lamentables. El presidente de Estados Unidos se dedica a acusar a los periodistas de enemigos del pueblo y hay dirigentes políticos, y en Europa hay demasiados, están siguiendo esa senda, pues precisamente de acusar al mensajero como portador de malas noticias. Y entonces parece que algunos quieren periodistas que sean correos de transmisión de mensajes políticos, ideológicos, de líneas de pensamiento, y no de respetar los hechos y contar las cosas.
Por lo tanto, no quieren periodistas, quieren a voceros.
Exactamente, quieren activistas, quieren fanáticos que repitan las mentiras y que repitan, pues eso, sintagmas y consignas políticas que no ayudan a clasificar las cosas.
A esta periodista del último caso, le han llegado a decir: vete de Cataluña.
Sí, bueno, ese es el lenguaje precisamente más que destila xenofobia y que destina odio al otro y que destina no queremos escuchar nada que nos ponga en contradicción. Yo creo que uno de los grandes beneficios de la prensa libre, la prensa crítica, es precisamente que la gente lea las cosas, conozca, se exponga a opiniones contrarias a las suyas y trate de conocer los hechos. Pero el clima está tan enrarecido que mucha gente se alimenta únicamente de noticias, por supuestas noticias o informaciones que ratifican sus prejuicios. Esto llevamos tiempo sufriéndolo, y lo triste es que mucha gente se expone únicamente a canales y a emisoras y a periódicos que le dicen lo que tiene que pensar, que le dicen lo que piensan. Y en la medida que estos medios ratifican sus prejuicios, este es mi periódico porque cuenta exactamente lo que yo quiero leer. Es un desprecio, a fin de cuentas, de la inteligencia, del debate político y, a fin de cuentas, de lo que es la esencia de la democracia, ¿no? Un parlamento donde se pueda hablar libremente, se puedan defender ideas contrapuestas y al final de eso surja la luz. Es un proceso de envilecimiento del propio discurso político y la democracia que nos preocupa mucho.
Es muy preocupante, no puede ocurrir en una democracia avanzada y seria como esta, no puede ocurrir el periodista, igual que el policía, igual que el barrendero, igual que quien sea que esté en la calle, debe ejercer su trabajo con libertad, evidentemente, y sin ningún tipo de agresión ni verbal ni física. Las opiniones no se expresan así si es que son diferentes. En fin, que a todo esto, déjame que dé un dato para que la gente se haga también otra fotografía. En 2018, y lo contamos aquí, 63 profesionales de los medios de comunicación fueron asesinados en el mundo por el hecho de contar información, por el hecho de ser periodistas. Un 8% más que en el año anterior. No maten al mensajero, señores. Nadie. No lo maten.
Bueno, en España, afortunadamente, estamos lejos de ahí. No hemos llegado a esos extremos, pero hay casos en Europa que nos preocupan mucho. Hace 2 años fue asesinada en Malta Daphne Caruana por informar de las corruptelas del gobierno maltés. Y también un reportero eslovaco, Jan Kusiak, fue asesinado también por contar precisamente hechos incómodos para el gobierno eslovaco. Por eso es importante que la gente sea consciente de que este clima de acoso, de insultos y de amenazas a los periodistas, bueno, puede ponerse de las manos y acabar donde no queremos. Por eso hacemos llamamiento a la sensatez y que la gente embride estas emociones y trate de... puede defender sus argumentos de forma pacífica y de forma respetuosa, pero este camino de agresión y de insulto y de fiereza al final nos puede llevar al desastre.
Por eso
nos preocupa mucho que esto se siga caldeando.
Alfonso Armada, presidente de Reporteros Sin Fronteras, gracias por atender la llamada de La Brújula. Que vaya bien.
Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Fins les 9 de la nit. L'actualitat del dia a La Brúixola.
La, 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 la.
Qui porti la veu cantant a casa es mereix un petit liceu. A l'Ànec Blau, amb les compres d'articles infantils de dilluns a divendres, regalem 200 invitacions per a l'obra Mans a l'Òpera del 20 d'octubre. Corre abans que volin. Més informació a ànecblau.com. Ànec Blau. Enjoy Quack Life.
Ahora en Hipoyegan, 30 días locos. Sí, sí, ha oído bien, 30 días locos. 30 días locos en Hipoyegan con precios únicos en armarios. Gran exposición de armarios, diferentes modelos, colores, medidas. Armario 4 puertas con interiores incluidos, 159 euros. Sofás, comedores, dormitorios, colchones, muebles de jardín, textil hogar, menaje. Y pague a 12 meses sin intereses. Hipoyegan en Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès y en hipoyegan.com.
A La Brúixola, és hora de berenar.
Avui ha vingut a berenar amb nosaltres al programa una dona que s'ha proposat trencar una xifra que hi ha en aquest país, que és que el 80% de les dones, i molts homes també, no parla de sexe més enllà de la intimitat pura i dura de casa. Una intimitat on la que a vegades no se sap on hi ha el punt G ni el punt P, ni què són moltes pràctiques sexuals. I falta molta educació en aquest país. Ella, però, ha descobert que un consolador no serveix per res, perquè les dones no s'han de consolar de res.
I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.
Avui ens posem sexis una miqueta, perquè rebem ara a l'estudi la Pilar Ordóñez. Pilar, què tal? Bona tarda.
Molt bé, què tal? Com va això?
Molt bé, molt bé. Ella és... Tenim una miss. Jo no havia tingut mai cap miss a l'estudi. Que jo recordi, vaja, no, cap miss a l'estudi. Ella és Miss Tupper Sex. Com sorgeix la idea de fer de Miss Tupper Sex? Perquè aquí hi ha un llibre i hi ha una obra de teatre.
Sí, al principio de todo fue el llibre, porque, bueno, lo escribí porque estuve durante un montón de años entrevistando a terapeutas sexuales, a ginecólogos, urólogas, no sé qué, y hablando testimonios de mujeres reales y de hombres y tal, y todo lo recogí en el libro, que son 360 páginas, me cayeron ya las pestañas y todo.
De memoria, ¿eh?
Sí, sí, porque son como tantos días como tiene el año, y esta ya es la segunda edición, me lo publicaron los de Santillana, y la verdad que, bueno, ahí empecé a contarlo todo, pero a raíz de eso pensé, ahí va, pues de aquí puedo sacar un monólogo. Entonces, en aquel momento yo estaba en Nueva York, porque estaba estudiando con la coach de Nicole Kidman y Juliette Binoche.
Eso es muy fuerte, ¿eh?
Es molt fort, sí.
És a dir, estàs a Nova York, estàs estudiant amb aquestes persones, sí, que treballen amb gent... No dic que la Pilar no sigui important, ¿eh?
No.
Però clar,
clar,
la Nicole Kidman és...
Sí, és una altra cosa.
Llavors, tu treballaves amb aquesta coach, i d'aquí surt la idea de dir, escolta, fem una obra de teatre.
Clar, perquè al lado de l'escuela de la Susan Batson havia un teatre teatro de stand-up comedy. Mm. Entonces lo veía pasar todos los días. Y un día me atreví a entrar, de manager, please. Y entonces le dije, mire, yo tengo este libro, se lo puse así encima de la mesa. Y le dije, yo tengo un monólogo de esto y quiero hacerlo aquí.
La comèdia de stand-up és la comèdia de peu, perquè la gent ho entengui, que és com el monologuista, no? Sí. Sol a l'escenari.
Sí.
Però tu dius que això no és un monòleg, el que has fet al teatre, no és un monòleg com a tal.
Bueno, es un monólogo des del punto de vista de que es una única persona hablando, eso sí. Pero no es stand-up comedy, empecé así, con el micro en mano, que lo empecé así, y hice un monólogo de 50 minutos con una estructura de stand-up, uh-huh. que hay un esqueleto, digamos, a la hora de hacer monólogo. Pero a partir de ahí me di cuenta que bueno, que al estar en un escenario, en un teatro, no era lo mismo que un bar. Tenía que vestirlo con una escenografía, tenía que meterle música, tenía que empezar a hacer otro tipo de cosas. Y entonces lo que conseguí al final, que ahora tengo hora y media de espectáculo, ya no es un stand-up, sino que, por supuesto, ya no voy con el micro en mano, sino que llevo uno de diadema para poder moverme por todo el escenario. Y entonces es un unipersonal, o sea, un espectáculo de una única persona.
Que estos próximos días se puede ver aquí cerca.
Sí, por favor.
A ver, invita a la gente.
Sí, sí, sí. Tutón tiene que venir a la sala Arts de Teatre, que està
al carrer Junqueras.
Al carrer Junqueras.
Al costat de la plaça Urquinaona. És a dir, pujant per la Via Laietana,
sí.
mirant amunt, cap a la muntanya, ja es bifurca la Via Laietana, i allà en aquella bifurcació, al carrer Junqueras, allà hi ha la sala Arts.
La gent va conèixer perquè era la Casa de les Mantes,
sí,
no?
Clar,
eso,
pues, sí, clar,
i tant. La Casa de les Mantes.
Doncs allà, la Casa de les Mantes. Allà estarà aquest cap de setmana la
Miss Tupper Sex.
La Miss Tupper Sex.
Miss Tupper Sex.
Tu havies fet un Tupper Sex abans de fer tot això?
Sí, claro, o sea, de hecho me inspiré en eso, porque claro, el monólogo lleva ya 5 años, pero el libro lleva 2 años antes, entonces para escribirlo, antes de eso también estaba haciendo otro espectáculo que se llamaba Pilates, 4 mujeres, 4 causas, y vamos, era un multidisciplinar que iba una cantante, una violinista, una bailarina y yo una actriz. Y ahí ya empecé a hacer un mini sketch como de 10 minutos así, disfrazada como de una Tupper Sex que iba con la maleta y vestida de enfermera de vinilo negro, y entonces empecé a sacar los juguetes y no sé qué, todo eso era un pretexto para poder hablar de la sexualidad femenina en ese caso. Ahora ya es para tothom.
Mi pregunta es, y si hay alguien que los lleve a cabo y nos esté escuchando o conozca a alguien que los hace, que nos llame al 93-342-4757, 93-342-4757. Porque se siguen haciendo Tupper Sex a día de hoy.
Claro, claro. Yo de todas maneras tengo 3 novedades ahora en la sala Arts. Uh-huh. Que una de ellas es que estoy asociada con una casa de juguetes que se llama Mantis y una serie de tiendas que aquí en Barcelona.
Qué fino, ¿no?
Claro, es que es la manera de vender o de contar el tema de la juguetería erótica desde el punto de vista de género. O sea, son tiendas de juguetes feministas, donde lo que buscan es la igualdad. Entonces tú cuando entras en esta tienda, no es como esto antiguo que ahora acabo de llegar de Buenos Aires, de hacer gira.
Sí, que has estado en Argentina.
Bueno, pues ahí sigue siendo así como antiguamente los sex shop, estos que están ocultos al final de una galería, en una puerta que pone abierto pero está cerrado y dices, si abro no sé qué va a pasar al otro lado, ¿no?
Una contraseña.
Y claro, es una cosa como un poco sórdida. Aquí no, ¿no? Está todo, de hecho te traigo un regalo.
Anda,
Diamantis.
¿Qué es esto?
¿Qué te parece?
Ya me imagino lo que es.
Sí, te imaginas lo que es.
Y bueno, está muy bien, ¿eh?
Está muy bien.
Sí,
bueno,
sí, sí,
lo
sí.
contamos a los oyentes para
Venga,
que entiendan.
Le haremos una foto y lo pondremos en las redes.
Vale, muy bien. Y así, si quieres, lo sorteamos. Y si alguien lo quiere o así,
mira,
es una idea también, ¿eh?
Venga, pues mira, yo hago el esfuerzo de
venga,
no quedármelo
venga,
y lo sorteamos tú.
Sí, lo sorteamos.
Porque ¿sabes qué pasa? Que, y ahora lo hablaremos de esto, Pilar, que en este libro y en esta obra de teatro lo que queda muy claro es que en este país no hablamos lo suficiente de sexualidad y cuando hablamos de ello, hacemos aquello de la risita, de hablar de cosas que son totalmente normales, ¿no?
Claro, no solamente es normal, sino que es una cosa natural, exactamente igual que el aseo diario, el sexo es una cosa que forma parte de la vida. Lo que pasa es que como ha estado asociado siempre al secretismo, al pecado, a lo sórdido y tal, pues entonces la gente, haga lo que haga, siempre piensa que hace mal, o le pase lo que le pase, no se lo cuenta a nadie, vaya a ser que le tilden de lo que sea.
Pues
¿no?
Miren, ¿sabe qué pasa? Que no cal ser sòrdid ni gruller per parlar de sexe obertament, que és una cosa, com diu la Pilar, de la vida i que ens dona, això, molta vida. Les joguines sexuals són essencials, i això queda clar en aquesta obra de teatre, en aquest llibre. Són essencials per, no només per mantenir una relació divertida, entretinguda, que canviï, que variï, sinó perquè per l'onanisme també són molt importants.
Hombre, clar, se empieza siempre por el amor propio. Sí. O sea, si tú no te quieres a ti mismo...
También, con
hombre,
salud.
Claro, y con salud. Si no, esto, ¿quién te va a querer si tú a mí no te das placer a ti mismo?
Sí, sí.
Y no olvidemos que el sexo no es nada más que dar y recibir placer. Es que no es nada más. Lo que pasa es que la gente tiende a genitalizar el sexo, a pensar que solamente el coito es el sexo, que si no hay eyaculación como que no has hecho sexo. Y no, sexo es todo. O sea, desde el primer momento en que piensas, bueno, yo con esta persona quiero tener relaciones, ¿no?
Bueno, yo vi un reportaje hace un tiempo en televisión en el que iban a una casa que hay en la Barceloneta, en Barcelona, donde hay unas muñecas, que son muñecas, pero con un aspecto, vaya, dan hasta impresión, con un aspecto muy de persona real, de mujer real. Y hay señores que pagan un dinero para estar un tiempo X con esa muñeca y tiene un sexo muy placentero. El sexo tiene tantas variantes, tantos fetiches, tantos gustos, que es infrenable, además.
Mira, yo te voy a contar así para que nos escuchen. El Cirque Pro, este de Amantis, que me han dado para que os traiga. Que si tú quieres también te doy lo sorteamos. Mira, es que he pensado que, bueno, esto íbamos a traerlo para parellas.
No me lo estic posant,
No.
Dic, si han de sortejar,
claro,
està dins la capsa.
Porque como siempre, bueno, a mí me tildan de que siempre lo hago todo como para mujeres y tal. No. Para donas, para homas y para tothom, ¿no? Y para parellas también. Entonces, ahora, traigo esto que es un estrangulador de pene.
Que les paraules gruixudes a vegades la gent deu dir... A veure, ¿qué es estrangular el pene?
Bueno, pues es muy importante que cuando el pene está erecto, entonces en la base del pene, pues si incluso pones la mano, digamos, aguanta erecto mucho más tiempo. Pero claro, para eso tiene que estar erecto. Si está ahí como morcillona y lo estrangula, se queda morcillona para toda
això,
la vida.
¿Y eso que tens a les mans?
Y entonces lo que tengo en las mans es un estrangulador que es una anilla elástica, ¿ves? Que se abre, que hay muchos que me dicen, esto a mí no me entra. Y digo, bueno,
sí,
mira,
entra, sí.
Si encontráis alguno que tenga algo más gordo que esto, me lo pasáis, ¿sabes? Bueno, el caso es que esto se estrangula en la base, ¿no? Y entonces luego tiene una balita que es vibradora, entonces se da el botón y mira. Según le vas dando, va cambiando la secuencia de vibración.
¿Sabes que yo descubrí una cosa que me parece que es... Vaya...
Ay, por favor.
Esto, ¿qué pasa? Això que està fent Pilar, que sàpiga la gent que ens escolta, que la tecnologia avança tant,
sí,
que jo he descobert que hi ha una persona del meu entorn que té un aparell d'aquests, no sé si és el mateix o similar, i que li controla la parella a través del telèfon mòbil.
Sí.
És a dir,
aquesta
persona se'n va a la feina amb això posat dins, que no és molest, i llavors si la teva parella, el teu home, la teva dona, de cop a les 12 del migdia... com va fer l'esmorzar aquest de mig matí, li ve de gust posar-te una mica de... intringulis el cos, t'activa l'aplicació i diu...
Sí.
I ja està.
¿Sabes eso para cuando está muy bien? Para las parejas...
No fumes la cigarreta,
no... No, pero para las parejas que viven a larga distancia, que uno está de viaje y la otra está en el otro lugar. Entonces, con el teléfono móvil pueden practicar sexo, aunque estén lejísimos, ¿sabes?
Mista per sexe, és la Pilar Ordóñez, sí, que ens presenta aquest llibre que vostès han de llegir, perquè a més ajuda això a trencar els tabús sobre la sexualitat al nostre país, en el que també és molt important conèixer-se a un mateix el cos, no només estimar-se a un mateix, sinó conèixer-se a un mateix per poder després desenvolupar una vida sexual sana. I es parla en el monòleg aquí de la vida sexual sana. Què és una vida sexual sana?
Pues una vida sexual sana es lo primero tener información, porque lo más importante importante no es echarse las manos a la cabeza cuando de pronto hay una niña que se queda embarazada, una adolescente, y entonces dice no al aborto y estas cosas, ¿no? Y la información, ¿cuándo? O sea, como es muy fácil a Dios rogando, pero con el mazo dando. O sea, lo más importante de todo es tener información. A partir de tener la información es la libertad sexual, que cada ser humano pueda ser libre y pueda ejercer su derecho a practicar sexo con quien quiera, cuando quiera, como quiera y donde quiera, ¿no?
Hay un dato, y los datos son irrefutables. La Universidad de las Islas Baleares nos puso el dato sobre la mesa hace pocas semanas. La iniciación del consumo de pornografía en este país es a los 8 años.
Para que veas.
8. Y otro dato que acaba de salir a la palestra con motivo de lo que te voy a contar: el 48% de los adolescentes españoles han aprendido sobre sexo a través de Internet. Lo dice un estudio de la Fundación Española de Contracepción, y es preocupante que un 24% de los jóvenes de 16 años confiesa haber mantenido relaciones sexuales sin protección porque, en su opinión, los riesgos de embarazo o de contagio de ETS son bajos. La educación sexual, por lo tanto, sigue siendo un problema de primer nivel en este país, y por lo menos la Generalitat se pone manos a la obra y dice que, a partir de este curso, educación sexual desde la educación infantil. Porque yo recuerdo la educación sexual que me dieron a mí en el instituto casi, y era lo de cómo poner el preservativo,
preservativo y ya está. ¿No?
Ni educación afectiva, ni de relaciones, ni de nada.
Y encima el daño que ha hecho el heteropatriarcado, ya no solamente a las mujeres. Que lo tenemos claro, pero a los hombres, o sea, los ha castrado emocionalmente en todo. Mm. O sea, no les deja ni explicar, ni hablar de sus sentimientos, ni hablar de sus preocupaciones, ni qué le pasa o no le pasa, qué es lo que le gusta o no le gusta. Es una cosa terrible. Mira, el otro día en el teatro vino una abuela con un chaval de 13 años, mm-hmm. Porque dice que le había pillado en internet viendo porno, y entonces habló con la madre y le dijo: mira, yo he visto un espectáculo que había venido ella previamente a ver Miss Tapper con sus amigas, uh-huh. Y entonces dice: ¿me dejas que me lo lleve? Y la madre dijo sí, y se trajo al chaval, y para, porque dijo, si quieres aprender sexo, uh-huh, al menos apréndelo riéndote
con humor, entonces,
con humor y con veracidad, porque claro, uh-huh, todo lo que yo cuento está testado, o sea, está contrastado con médicos de todo tipo, ¿no?
Cataluña se convertirá en la comunidad pionera al introducir esta materia desde infantil, porque además en tantas cosas la educación es básica. Ayer hablábamos del tabaquismo aquí, teníamos a un médico del clínico y nos decía: es tan básico inculcarles a los chavales desde que tienen una edad muy temprana que aquello es mortal, porque acabarán con un cáncer de pulmón, tal vez, o no. Pero hay que inculcárselo desde la base, y desde la base, que además son esponjas, los niños y las niñas, se quedan las cosas grabadas y no se van. Y evitaremos problemas de posteriores del futuro, problemas de salud pública, ¿eh?
De todo tipo, empezando por el tema de la masturbación. O sea, cuando un bebé está en la bañera, enseguida el niño se toca y a los padres les parece normal, pero si se toca un bebé chica, enseguida le dan así, le dicen, eso no se hace. Entonces, ¿qué pasa? Que las chicas empiezan a crecer con un trauma ya ahí, ¿no? Luego dicen, se masturba un poco, claro.
El heteropatriarcado que mencionaba Pilar es una cosa tan difícil de tumbar y de romper que a veces harán falta, no sé qué hará falta para tumbarlo, en fin, poco a poco. La Pilar està, com es deia, a la Sala Arts de Barcelona, a la Sala Arts, al carrer Junqueras, davant de la plaça d'Urquinaona, al costat de la Via Laietana. Està aquest dissabte, el 12 d'octubre?
No, molt, més.
No, Pepe, el 19 d'octubre també, el 26 d'octubre també, el 2 de novembre, el 9 de novembre, el 16 de novembre, el 23 de novembre, i s'acosta el Nadal gairebé el 30 de novembre, i ves que no allargui la cosa.
Sí.
Qui ha d'anar al teatre per veure aquesta mista per sex? Qui hauria d'anar-hi? I qui d'aquells que, a priori, del públic potencial de tot el país, d'homes i dones, de nois i noies, que no, tu no cridaries a anar-hi, al final hi hauria d'anar?
Todo el mundo debería de ir a ver Miss Tapper Sex. No solamente porque lo hago yo, que por supuesto que estoy
que
soy graciosísima y que quiero que la gente me vea, sino porque, primero, se lo van a pasar fenomenal. O sea, tenemos la banda sonora de Hans Pirretas, que es además un compositor catalán, uh-huh, que me lo ha hecho especialmente para ahí. Lo envuelve todo y está muy bien de escuchar con sus locuciones y esto. Y luego tenemos la escenografía y vestuario de Agatha Ruiz de la Prada.
Ah, que vas muy mona en Arcoiris.
Sí,
eso tiene un mensaje.
Claro. Todo es un lenguaje inclusivo y hablamos siempre desde el orgullo de pertenecer a cualquier tipo de color sexual que nos dé la gana, ¿no?
Ahí está, en la diversidad. también sexual y afectiva, está el futuro como sociedad, porque si no apoyamos el hecho de que cada uno pueda sentir, vivir y hacer sexo como quiera, pues al final nos condenamos a ser una sociedad castrada también emocionalmente y sexualmente.
Claro, claro.
Y el sexo es vida, señores, que es que no lo digo yo, lo dicen los médicos.
Bueno, es que si todos estamos aquí es porque alguien practicó sexo alguna vez en la vida.
Claro, no, es que no salimos de una seta.
Claro, claro.
En fin, bueno, a ver quién lo cree. La Pilar Ordóñez, que es la mixta per sex, però que té una carrera no dilatada, no, dilatadíssima en el món de l'escena. L'hauran vist en moltes sèries de les que són més històriques del país, a Hospital Central, a Periodistes, a Médico de Família, a Cuéntame Cómo Pasó. Li van donar un premi de l'Organització Nacional de Sex d'Espanya per un spot que va fer, que es deia Ciegas. Ha fet teatre, ha fet de tot. Però aquesta dona està connectada amb això que escoltaran. Això no ho vaig viure, eh?
Sí.
Perquè no tenia edat, no havia nascut. Sí. El Vicenç Armero crec que és por ahí. La Pilar Ordóñez es parte de aquests chiripitifláuticos.
Sí, hijo, qué curioso. Bueno, fue lo primero que hice en mi vida en el cine. Yo era niña, era pequeña, y entonces en uno de los capítulos, bueno, todos, Locomotoro, no sé, el Capitán Tan, no sé si os acordaréis, pues recordaban cómo eran en su niñez, ¿no? Y entonces, pues yo hacía de Valentina niña y nunca llegué a ver eso, porque además eso como se grababa, se hacía en directo, no sé qué, en aquella época la tele era en blanco y negro.
Claro, no grababa
y
nadie.
Y solamente había una cadena, o sea
no
que...
No había nada que grabar, porque no había máquinas de grabación.
Sí,
era
bueno,
el directo.
Magnetoscopios, sí. Bueno, ¿cómo era aquella cosa? Todo. Bueno, pero entonces me acuerdo perfectamente que estaba yo en el plató y entonces había una vaca de verdad, que con un croma, bueno, no sé cómo lo hacían, y que se supone que me mordía la Pamela y yo tenía una Pamela ahí con un bocado y entonces yo tenía que estar durmiendo y me daba miedo la vaca que estaba ahí metida de verdad en el plató y el plató era muy pequeño. Qué y entonces fuerte. Yo dormía con un ojo abierto.
Hoy en día sería realidad aumentada. Todo eso, no, la vaca no estaria.
Nada, para nada.
En fi, la mixta per sex, la Pilar Ordóñez, que això és el berenar de la brúixola. Què berena normalment la Pilar?
¿Qué? Perdona.
¿Qué meriendas?
De merendar, de comer.
De esta hora de la tarde, sí, entre yo no, la comida yo no y la me, cena. Sí,
yo no como entre bebidas.
Es decir, un gin tonic.
Yo un gin tonic. Yo soy de un vino, una cerveza, un gin tonic, pero yo no como. Como al mediodía un poco, pero luego ya ni ceno. O sea, merendar, ¿qué es esto? Nada. Y encima vaya, estoy toda gorda. No.
Anda.
No hay que adelgazar.
En fi, la Pilar Ordóñez, que está estupenda, la andan a veure a la Sala Arts de Barcelona aquest proper mes de octubre i de novembre, i llegir-se el llibre Mixta per sex, que no és la Elena Ochoa, fent allò de Hablemos de sexo, però gairebé. Amb molta informació, ben documentada, basada en fets reals, i donant consells que són molt útils per a una societat que encara segueix considerant el sexe un tabú. Gràcies, Pilar, per venir. Fins la propera.
Moltes gràcies a tu, Ton, i a ti, i a tu.
Que vagi bé. Adéu-siau. Seguim a La Brúixola.
La Brúixola.
Va, que avui estem preguntant a qui enviaria una carta si li pogués enviar que fos una personalitat d'aquestes importants del món.
A mi m'agradaria moltíssim escoltar o rebre una carta del meu marit, perquè és molt poc expressiu i encara que sé que m'estima molt, doncs veure-la en lletra doncs m'agradaria moltíssim.
Ja, però és que si tens el marit a casa i li t'ha d'enviar una carta... Malament rai, no? Li has de demanar altres coses al teu marit, no una carta. La brúixola a les 7:49. Les hablo de una iniciativa que se llama Tu Medicina Financiada. Si estás pensando en llevar a cabo un tratamiento médico, que la parte económica no te frene. Son muchos los profesionales de la salud que ofrecen un buen asesoramiento médico y financiero a sus pacientes, haciéndolo posible a través de eso, de Tu Medicina Financiada, con un trámite ágil, personalizado y seguro. Tienen un teléfono el 93-647-6424 y una página web tumedicinafinanciada.com. dimecres, i els dimecres, a aquesta hora, és moment de rebre a l'estudi de la brúixola l'home que porta la música amb ell, que ens la posa aquí perquè soni abans no ho faci als estadis, als teatres, als cafès teatre, allà on sigui. Lluís Soler, què tal, com estàs?
Què tal? Doncs mira, cap aquí, cap allà, traginant...
Ja, com sempre.
Com sempre.
Música a la brúixola.
Mireu com fa, mireu com ve el trapo pels carrers de Barcelona.
M'encanta.
És que clar, crec que ja l'hem d'incorporar com a sintonia d'obertura.
Ai, m'agrada molt, eh?
Són un sol de sol a sol.
Escolta, vaig dir una cosa, Robert Calvo. Porto dedicant, fent ràdio, no fent d'alguna manera, eh? No sempre davant del micro. Porto 20 escaig anys, mai he tingut una capçalera d'aquestes. Estan molt ona.
Escolta'm, el que no et faci la brúixola a tu,
ah,
no t'ho farà ningú, tal com ho fem nosaltres.
M'encanta, m'agrada.
Va, obrim l'agenda, doncs anem cap a l'app del calendari del nostre mòbil, la nostra tauleta o el nostre ordinador i ens posem a anotar-hi les cites musicals dels propers dies a Catalunya. Per on comencem i per quan comencem, Lluís Soler?
Doncs mira, començarem... Ja ho vam comentar la setmana passada, però és un concert que es farà avui, re d'aquí 30 minuts, i és tan important, ens agrada tant, que val la pena tornar-ho a dir, perquè d'aquí mitja hora tindrem el Gran Teatre Liceu, els mítics Duo Dinámico.
Clar, que venen a certificar que el final del verano llegó.
Dime, 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 amor. Dime, dime que es verdad. Lo que sientes en tu corazón es amor en realidad. Nunca, 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 nunca más sentiré tanta emoción como cuando a ti te conocí y el verano nos unió. El final.
Clar, venen a certificar això, que el final del verano llegó. Però tu no partiràs, Lluís Soler, perquè et queda una estona encara aquí amb nosaltres.
Doncs sí, estem parlant del Duo Dinámico, que aquest any estan fent la celebració d'aquesta gira del seu 60è aniversari als escenaris.
Als escenaris,
atenció. Això vol dir que ells en tenen uns quants més de 60 anys. Que nos quiten lo bailao, és el nom de la gira, i que, bueno, posaran a tot el públic dempeus al Liceu.
Pero sé.
Manuel i en Ramon, que faran vibrar d'aquí a 30 minuts escassos, una mica més de 30 minuts, el públic els acompanyarà al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. I ara, Lluís, un altre clàssic.
Doncs sí, parlem de Nacha Pop. Que bé, eh?
La luz de la mañana entra en la habitación.
Aquesta és la llegendària banda madrilenya, Lluís, que va ser, vaja, el centre de la movida, no?
Doncs sí, recordem que han tornat amb un homenatge al gran mític Antonio Vega. Tres dècades després, el seu últim disc gravat a l'estudi i sota el lideratge de Nacho García Vega, Nacha Pop, arriba al Festival Íntims del Casino de Barcelona per presentar Efecto Inmediato.
Quin dia els podrem veure al Casino de Barcelona?
No, només un dia, Robert.
Ah, no?
No, no, faran dies. Serà el dia 12 i el 19 d'aquest mes al Casino de Barcelona.
12 i 19, Nacha Pop, al Casino. Entremig d'aquests dos dies cantarà un amic d'aquest programa que la temporada passada em va regalar una entrevista absolutament màgica. Qui estarà a Barcelona, Soler?
Estem parlant del Miguille Milky Way.
Esfera, Lluís, que dona nom també al nou disc de La Casa Azul, aquest 2019. Ha vist la llum, aquest disc?
Doncs sí, estem parlant de La Casa Azul, liderat pel Guille Milky Way, que a més, si ho escoltes bé...
Escolta, escolta.
T'agrada, eh?
M'encanta.
Hi ha himnes, eh, amb la Casazul.
Sí, mira,
Revolució Sexual...
I molts altres que no són tan populars.
Molts.
I vaig dir al Guille, eh, que ell va posar música a un moment de la meva vida molt important, molt transcendental en
aquell
moment.
Perdona, quin moment de la teva vida no és important?
Tots, però aquells moments que tu dones transcendència, que llavors dius, mare de Déu
senyor. Sí, la que m'està caient, no?
Doncs aquell disc de la Casa Azul, jo crec que durant un any va estar tot l'any sonant al meu auricular.
A més, si t'hi fixes, per tots aquells que estan descobrint la Casa Azul, o especialment Guille, i la seva manera de fer música, notareu que hi ha una mica de Fangoria darrere, perquè ell és productor dels últims èxits de Fangoria.
Ell té un disc...
I sembla, eh?
Ell té un disc que homenatge a Nino Bravo, que l'han d'escoltar en qualsevol de les plataformes digitals, que és un remix entre Nino Bravo i la Casa Azul. Si escolten allò, vaja, estaran encantats.
Doncs mira,
la
Gran Esfera, per als que no ho coneixeu, la Gran Esfera es presentarà a Razzmatazz el dia 18, a 7:45 del vespre.
Això és a la sala Razzmatazz, a Barcelona, al barri del Poble Nou, al districte de Sant Martí. Bé, deia jo que he entrevistat en Guillem Milky Way. La que no puc entrevistar encara és la següent artista, no ho he fet encara. Si un dia en Marc Navarro té bé negociar amb la discogràfica i me la porta...
Ai, no és fàcil.
Llavors ja li pago la resta de la hipoteca.
Home, noi, pues ja t'ho faig jo, això.
Ah, sí?
Home.
Ah, clar, que tu ets l'home de la música en aquesta casa.
Sí, sí, sí. Estem parlant de la Pantera de Figueres, coneguda així popularment, però realment estem parlant de Mònica Naranjo.
Saps que he descobert una dada que m'ha deixat corprès?
Però tu vols tenir la Mònica Naranjo aquí?
Jo la vull tenir.
És que només ho has de dir, eh? És que només ho has de dir. Però m'escoltes?
Escolta'm.
Només ho has de dir.
Doncs ja està. I llavors podrem cantar junts en aquest estudi del Cero Catalunya, com en una catarsi personal meva i seva, això de Sobreviviré.
A veure...
el que passarà al Palau Sant Jordi de Barcelona d'aquí a pocs dies. El dia 24, al Palau Sant Jordi, a les 9 de la nit, Mònica Naranjo...
Celebrarà... Són 25 anys, del primer llançament.
Alerta, Lluís Soler. Què estaves fent tu el 1994, xato?
Ostres, quin dia i a quina hora?
El 1994 en general.
Home, no t'ho sabria dir, la veritat.
Doncs ja ets un home amb...
Sí, home, jo ho soc ara. Imagina't, el 94.
El 94 jo tenia 10 anys, i tu en tenies...
Poquets més.
25 anys fa, de que Mònica Naranjo portava mig cap groc, mig cap negre.
Es va fer popular visualment el Sorpresa, Sorpresa, te'n recordes, això?
Sí, va donar una sorpresa a un noi, i d'allà va sortir... De fet, bona part de l'èxit, Mònica Naranjo, o de l'entrada a Espanya, li deu en gran mesura a Isabel Gemio, a Sorpresa, Sorpresa. Doncs això.
Doncs celebrarà els 25 anys d'aquest primer llançament i passarà per Madrid, Barcelona, Sevilla, Màlaga. Atenció a tothom, ben atent i atenta, nens i nenes, perquè la Pantera de Figueres ja s'està passejant per aquí.
Lluís, fins la setmana vinent, que per cert hem de dir que té nou disc al mercat, Marina Rosell, que vindrà d'aquí uns dies a la Brúixola.
Doncs sí, i a Europa FM també tenim nou disc, que la setmana que ve te l'explicarem.
Ah, molt bé. Així, quin és? No pots fer un titular?
És el disc recopilatori ple d'èxits.
El disc d'Europa FM.
Clar, número 1 amb tots els èxits.
Una cosa, si me'n regales un, potser et pago la meitat de la hipoteca.
Ojo. Entre això i la Mònica Naranjo m'hauràs de pagar la rulot, també.
Que vagi bé, Lluís.
Que vagi bé, bona música.
Fins les 9 de la nit. L'actualitat del dia a la Brúixola.
Para perder peso es vital contar con un buen profesional. En el Centro Sanitario Bermejo te decimos qué comer y tú decides cuánto comer. Tu primera visita con analítica y chequeo completo por 45 euros y las siguientes por solo 15 euros semanales. 36 años de experiencia y 25.000 pacientes nos avalan. Contacta con Jordi Bermejo en el 93-466-3535. 93-466-3535.
Així arribem a la Brúixola d'Onda Cero Catalunya cap a les 8 del vespre, i a aquesta hora la Brúixola, que els ve explicant moltes coses de l'actualitat, encara n'explica més, les notícies del dia. amb la periodista d'Onda Cero Catalunya encarregada de fer-ne el relat. Laura Pons, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Som-hi, posem-nos-hi.
Fins les 9 de la nit, l'actualitat del dia a la brúixola.
D'un dia en el que ens seguim preguntant quan arribarà la sentència. Tensió entre cossos policials a les portes d'aquesta sentència, d'aquesta decisió del Tribunal Suprem.
Sí, dirigents de la Conselleria d'Interior i dels Mossos d'Esquadra han marxat abans d'hora de l'acte de la Guàrdia Civil que ha organitzat a la caserna de Sant Andreu de la Barca per celebrar la seva patrona. Consideren ofensiu el discurs del director general de la Guàrdia Civil a Catalunya, Pedro Garrido.
Nos enfrenta a todos a la realidad de que las pretendidas sonrisas revolucionarias se convierten con más facilidad de la que cabe pensar o desear en tan solo el rictus que disimula el odio y la mezquindad capaz de generar destrucción, dolor y sufrimiento bajo la justificación de la defensa de una causa que la ley no contempla.
L'exclusió social afecta 1,5 milions de persones a Catalunya. És una dada que es desprèn de la memòria 2018 de Càritas.
Un informe que també analitza les dificultats per accedir a l'habitatge i és que un 50% de les persones ateses durant el 2018 no tenen un habitatge digne. Anna Roger, representant de la Comissió de Comunicació de Càritas.
I en situació social, tan moderada com severa, és el 19,3. És gairebé 1,5 milions de persones a Catalunya. Dels 7,5 milions és 1,5 milions de persones a Catalunya que estan en una situació d'exclusió social, moderada o severa. I són números que, en una situació de recuperació econòmica, ens preocupen.
Afegia Roig que la pobresa es cronifica i les desigualtats creixen, per això cal lluitar i millorar aquestes polítiques socials.
I la inseguretat ja és el principal problema, i repeteix, el principal problema de Barcelona, segons l'enquesta de l'Ajuntament.
Així ho afirma un 17% dels barcelonins. En segon lloc hi ha l'accés a l'habitatge, que baixa de la primera posició. El segueixen la circulació i el trànsit, la contaminació i el medi ambient o la neteja. Els ciutadans aproven el govern d'Ada Colau amb un 6,2%.
Aquesta hora mirem a la meteorologia, al cel, com ve les properes hores. Agència Estatal, Íñigo Jiménez, bona tarda.
Bona tarda. Demà a Catalunya tindrem el cel ennuvolat, el litoral, prelitoral i la resta de la meitat oriental, amb baixa probabilitat de pluges disperses i ocasionals. A la tarda, això sí, allà s'obriran clarianes. A la resta, el cel estarà poc ennuvolat o serè durant tot el dia. Les temperatures baixaran, arribarem a 24 graus a Girona i Lleida, 23 a Tarragona i 21 a Barcelona. Les mínimes seran de 12 graus a Lleida, 13 a Girona i 17 a Tarragona i Barcelona. Durant la primera meitat del dia tindrem tramuntana moderada forta al nord d'est i a la resta ben variable flux.
Els esforços per recuperar la confiança i teixir d'aquesta manera una bona coordinació entre cossos policials de cara a les possibles mobilitzacions per la sentència del Tribunal Suprem podrien haver quedat tocats, Laura.
De la Conselleria d'Interior i dels Mossos d'Esquadra han marxat ofesos de l'acte que la Guàrdia Civil ha organitzat a la caserna de Sant Andreu de la Barca. S'han mostrat molestos per un discurs molt dur contra l'independentisme i al·lusions indirectes al major dels Mossos d'Esquadra, l'exmajor dels Mossos d'Esquadra, volíem dir Josep Lluís Trapero, que serà jutjat a l'Audiència Nacional per l'1 d'octubre. Gabriel Figueredo doncs, explica aquesta informació.
Una de les frases que més ha dolgut ha estat la de que la Guàrdia Civil ha investigat actuacions criminals suposadament comeses per persones rellevants de les institucions autonòmiques al servei del projecte separatista, el que s'ha interpretat com un missatge dirigit també contra Trapero. Tot plegat ha format part d'un discurs del director general de la Guàrdia Civil a Catalunya, Pedro Garrido, que també ha felicitat els agents que van arrestar els nou CDRs acusats de terrorisme.
No sé, enfrenta a todos a la realidad de que las pretendidas sonrisas revolucionarias se convierten con más facilidad de la que cabe pensar o desear en tan solo el rictus que disimula el odio y la mezquindad capaz de generar destrucción, dolor y sufrimiento bajo la justificación de la defensa de una causa que la ley no contempla.
Garrido també ha aplaudit l'actuació policial de l'1 d'octubre del 2017 i ha entonat el "ho tornarem a fer" per defensar la llibertat i la seguretat de tots els ciutadans. A l'acte també s'ha condecorat a títol pòstum a Juan Antonio Ramírez Suñé, el jutge que va investigar els preparatius del referèndum il·legal, i la secretària judicial, que va ser un testimoni clau per sustentar la imputació per rebel·lió en la causa del procés.
No canviem d'àmbit perquè el president de la Generalitat, Quim Torra, ha augurat episodis de desobediència civil per part del moviment independentista després de la sentència d'aquest judici del procés.
Sí, durant la sessió de control el president Torra ha afirmat també que els Mossos d'Esquadra garantiran els drets de tothom.
L'independentisme ha rebutjat sempre la
violència. El independentisme ha rechazado siempre la violència, lo ha hecho siempre porque es un movimiento pacífico y democrático.
Y ahora es posible que utilice la desobediencia.
Y ahora es posible que utilice la desobediencia civil, que también es un derecho, como el derecho a la protesta, el derecho a la concentración.
Unes paraules que han fet reaccionar a Carlos Carrizosa de Ciutadans i també des del Parlament i Ada Colau en una entrevista a La Sexta.
No vayan ustedes banalizando la violencia, señor Torra. No banalicen la violencia.
Y creo que, bueno, que no hay que repetir un guión que ya ha fracasado. Y antes de que llegue esta sentencia en los próximos días, hacer un llamado a la serenidad, sobre todo de quienes tenemos responsabilidades de gobierno y quienes tenemos responsabilidad institucional.
També Miquel Iceta s'ha pronunciat en la mateixa línia. Diu, no cal que un president de la Generalitat cridi a la desobediència.
El president del govern de l'Estat, el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, continua amb la seva amplíssima agenda pública i aquesta tarda està de nou a Catalunya.
Sí, després de la festa de la Rosa del PSC a Gavà, ara protagonitza un míting a Barcelona, concretament al Fòrum. Marxem fins allà. Xavier Balló, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs està en marxa aquest acte dels socialistes que ha iniciat el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que ha demanat que s'acatin les sentències per respecte a l'estat de dret i a la separació de poders, i ha afirmat també que l'autonomia catalana està en risc i que perquè deixi d'estar-ho cal que governin els socialistes tant a la Moncloa com també a la Generalitat.
Nosaltres volem guanyar per preservar l'autogovern de Catalunya, que està en risc amb els independentistes que ens van portar al caire del precipici i amb una dreta que no concep una Espanya plural, diversa, com la que defineix la nostra Constitució. Per tant, us demano també una gran victòria per Catalunya, pels que volen convivència, pels que volen autogovern.
Iceta ha cridat a concentrar el vot en el Partit Socialista perquè cap partit, perquè quatre replegats, ha dit concretament, no puguin bloquejar la formació d'un nou govern. Ara ja intervé el president en funcions, Pedro Sánchez, que ha dit que defensaran la convivència aquí a Catalunya, i si us sembla, l'escoltem un segon.
A ese proyecto ilusionante que estamos construyendo en España desde hace 15 meses a esta parte, que no falten a la cita con las urnas y que voten socialista. Mirad, nosotros
el pasado... Ja està demanant el vot Pedro Sánchez en aquesta llarguíssima precampanya electoral. Gràcies, Xavi, per aquesta crònica en directe. Que vagi bé.
Y decíamos entonces, porque era muy
present... Lligat amb el procés, avui és notícia l'exconseller de Salut de la Generalitat, Toni Comín, que hi veu clar. Diu que la resposta a la sentència del judici del procés ha de buscar desgastar econòmicament el país.
La consellera Àngels Chacón, però, s'ha desmarcat de la petició de Comín.
Per tant, jo crec que s'ha d'anar a una carta que busqui no només el desgast reputacional, institucional i polític de l'Estat, sinó que busqui el desgast material i econòmic.
A veure, en primer lloc, desgast econòmic de l'Estat, el nostre... Jo no parlaré de desgastar ni uns ni altres, jo parlaré d'enfortir, sempre dic, eh? Veiem la repressió policial, veiem la repressió judicial, la que hi ha orquestrada per perjudicar la nostra economia, no la veu ningú, hi és, hi està.
El que plantejava Toni Comín en una entrevista del periòdic és que quan surti la sentència del judici del procés, la gent diu no hauria d'anar a treballar, no ho hauria de fer, deia Comín, perquè si la gent vol arribar a la independència, ha d'estar disposat a quedar-se sense feina.
I el govern diu que res d'això. Quan els teus amics, els teus companys et desmenteixen, vaja. Més de 200 treballadors de les plantes de la multinacional General Cable a Manlleu i a Montcada i Reixac s'han concentrat avui a les portes del Parlament.
Tenemos una serie de conflictos abiertos que hacen un total de más de 700 trabajadores y trabajadoras. Y sobre todo, nos gustaría manifestar nuestro rechazo absoluto al de Prismia.
S'han concentrat contra la decisió de l'empresa propietària, el grup Prismian, de tancar les fàbriques i acomiadar 600 persones. Un cop acabat la sessió plenària d'avui, el comitè d'empresa i representants sindicals del sector de la indústria s'han reunit amb membres dels grups parlamentaris.
Més coses. Càritas denuncia que l'exclusió social afecta 1,5 milió de persones a Catalunya.
Una entitat que durant l'any passat va atendre més de 220.000 persones, majoritàriament famílies espanyoles amb fills, però també provinents d'Amèrica del Sud i Central, que representen el 30% dels atesos. Com deia Robert, l'exclusió social afecta a 1,5 milió de persones i les causes d'aquest fenomen són la precarietat laboral, l'habitatge, la salut o l'aïllament o soledat, condicions que formen el tornado perfecte per cronificar aquesta situació de postcrisi davant de l'escenari d'una possible recessió. Concha Marquès, representant de la Comissió d'Acció Social de Càritas Catalunya, explicava un dels casos amb què s'han trobat.
I junts va ser el dia del treball decent, vam fer una taula rodona i va venir l'Alberto i explicava lo content que estava, que havia trobat una feina de percatista en negre, perquè no té papers, i que tenia que fer 30 pisos i que li donaven 10 euros al dia. 10 euros al dia, ell comptava amb bolívars i deia, ui, seré ric, val? Quan es va donar compte de la realitat de dir, mare meva, però en 10 hores treballant, a 1 euro l'hora li estaven pagant per posar per aquest, no? I ell content perquè desconeixia la realitat.
De fet, només el 14% de les persones ateses tenien feina, tot i que sempre és precària i no permet cobrir les necessitats bàsiques.
Ara fa 24 hores, Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona, deia que aquesta és una ciutat segura, la capital catalana. Avui serà cosa d'interpretació o de punts de vista. Els ciutadans d'aquesta ciutat li han dit que no, que és la principal causa de problemes en aquesta ciutat, la inseguretat, des del seu punt de vista, Laura.
Sí, segons l'enquesta de serveis municipals del 2019, gairebé un de cada dos residents creu que la ciutat ha empitjorat en el darrer any. Laura Estrada, bona tarda.
Bona tarda. La inseguretat ha passat de ser la cinquena preocupació pels veïns de Barcelona a la primera, el que es tradueix en un increment d'11 punts percentuals respecte a la darrera enquesta de serveis municipals de l'any passat. L'accés a l'habitatge és la segona preocupació entre la ciutadania, seguida per la circulació i trànsit, la contaminació i medi ambient, la neteja, el turisme, l'atur i les condicions laborals. Ho explica el director de l'Oficina Municipal de Dades, Màrius Boada.
La inseguretat és el problema més mencionat, amb un 17,1%, i a continuació l'accés a l'habitatge amb un 12,2%, si ho veig bé.
Els ciutadans puntuen amb un 6,2 sobre 10 la gestió de l'Ajuntament, 3 dècimes menys respecte al 2018. Tot i així, és una xifra superior a la valoració de la Generalitat, que es queda amb un 5,5%, i la del govern central, que suspèn amb un 4.
El Barcelona Meeting Point, la fira immobiliària professional i internacional que l'any passat va superar els 16.000 visitants, ha presentat avui les novetats que es preveuen per a l'edició d'enguany, que tindrà lloc dels dies 16 al 19 d'octubre.
Com a novetats destaquen les taules rodones sobre el dret a l'habitatge i la figura de la dona en el sector, així com els col·loquis sobre la sostenibilitat i sobre l'aplicació de noves tecnologies en el sector immobiliari.
Fa un moment escoltàvem la consellera Àngels Chacón, que s'ha compromès a augmentar en 120 milions d'euros el finançament de les universitats públiques catalanes en els pressupostos del 2020.
Sí, ho ha dit en una entrevista a TV3, tot plegat després que l'Associació Catalana d'Universitats Públiques tornés a alertar de la delicada situació que estan patint aquests centres després de la crisi.
El Gremi d'Hotels de Barcelona, d'Hotelers de Barcelona, promourà que els seus associats puguin contractar persones refugiades o sol·licitants de protecció internacional a Catalunya.
La patrona ha signat un conveni amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que també preveu informar al Comitè d'Acollida de Persones Refugiades de qualsevol oferta del treball del sector. A més, oferiran cursos de formació per a refugiats i demandants d'asil relacionats amb la demanda d'ocupació dels establiments hotelers associats al gremi.
Ho hem explicat a les 7 amb Reporters Sense Fronteres al telèfon. Els periodistes del Parlament s'han plantat perquè no poden més amb el que estan patint a Catalunya.
Ho han fet per reivindicar els dirigents polítics que facin pedagogia de cara a la ciutadania per evitar que es repeteixin els boicots i agressions a professionals de la comunicació que s'han viscut en els darrers anys amb manifestacions de tots signes.
Laura Pons, gràcies per servir-nos la informació tan ben servida. La Laura que edita i dirigeix aquest informatiu de La Brúixola. Fins demà.
Fins demà.
I que a aquesta hora, en aquest estudi de ràdio, s'hi cola en Gerard Sanz. Què tal, Gerard? Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Robert.
Escolta'm, avui estem preguntant a l'audiència. No li he preguntat a la Laura, però després li preguntaré. A qui enviarien una carta? Una carta, alerta, no és un WhatsApp, un correu electrònic.
Una carta de les de tota la vida.
A una personalitat molt important del món. O de qui t'agradaria rebre'n una. Si l'enviessis, què diries?
Sí, però són d'aquestes... Ja saps que amb aquestes preguntes m'has d'avisar, Robert, molt indecis i jo necessito reflexionar que la pregunta està molt bé.
La resposta d'en Gerard és... Home, jo l'enviaria a Leo Messi, a Gerard Piqué, potser, a qui més?
Home, Messi segur, però a Messi tenim l'oportunitat de... Home, jo aprofitaria, no?, ja que tinc aquesta oportunitat una mica de tenir superpoders, no?, de recuperar una carta. Home, doncs no voldria rebre carta de ningú que estigués viu, no?
Si t'escolten el president de la Generalitat i el del govern, que s'escriuen cartes per comunicar-se, no superpoders, és la realitat.
No, però tu m'estàs dient aquí d'on... Exacte, juguem una miqueta, no? De qui t'agradaria rebre un... Clar, no has dit personatge viu o personatge mort.
No, mort, viu, aquí sempre parlem de morts i vius.
Per això dic, ja que juguem, ja que Messi està viu, tot i que de vegades ens preguntem si és humà o no, doncs a mi m'agradaria rebre alguna altra personalitat.
I el Messi?
És que no...
Li preguntaria tantes coses que...
No et sabria dir, ja moltíssims. En fi, moltíssims, moltes
les missives...
Hi ha molta gent, moltes personalitats, i moltes estrelles de les que podríem rebre cartes.
Rebre una carta no és una cosa baladí, és a dir, és
no, no,
important.
No, 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 per això.
Quan rep una carta s'hi ha de posar a llegir-se-la i a contestar-la amb tots els ajuts. Mm-hmm. En Gerard, que aquesta ara ens explica altres coses.
Esports a la brúixola.
Ousmane Dembélé es perdrà el clàssic d'aquí a dues jornades.
El francès del Barça ha estat sancionat amb dos partits per l'expulsió davant el Sevilla, on, segons va fer constar a l'acte l'àrbitre Mateu Lao, se li va dirigir dient que és molt dolent. El Barça pot presentar recurs a apel·lació, tot i que en principi no té massa possibilitats de tirar endavant. El central Ronald Araujo ha estat sancionat per l'expulsió i Gerard Piqué va completar el cicle de targetes i es perdrà el pròxim partit a Ipurua davant l'Eibar. El comunicat competició també es fa constar que a la graderia del Camp Nou es van proferir insults al col·legiat.
Un Barça que té els jugadors repartits amb les seves seleccions. Un dels que s'ha quedat a Barcelona és precisament Leo Messi, sí. Que enviaria una carta a Gerard. L'argentí ha estat protagonista avui amb la nova aparició als mitjans que
no ha estat per carta. Que no. Podríem dir que no ha estat per carta.
Li ha concedit una entrevista a un col·lega periodista.
Sí, a la ràdio, a RAC1, ha assegurat que es vol retirar al Barça i que fins i tot es podria quedar a viure aquí quan es retiri tot. I així l'argentí ha confessat que en més d'una ocasió va plantejar-se marxar del Barça, no pel club, sinó perquè volia deixar el país quan va esclatar tot el tema d'Hisenda per com es va tractar davant els mitjans mentre, i per la molta mentre, pressió mentre que va rebre.
Mentre et paguen una milionada com a jugador de futbol, està bé. Ara, quan Hisenda toca el crostó, et tracta malament.
Sí, però el que es refereix és com va tractar la premsa i la pressió que va rebre, segons de quins sectors, que entén que no s'ha rebut altres...
Culpa nostra, jugadors. Més a més, vaja.
Però escoltem el document de Leo Messi, que aquest segur que sí que agradarà al culer. Malgrat haver-se pensat de deixar Barcelona, Messi vol seguir vivint aquí també després de retirar-se.
Sí, obviamente que sí, que si me quiere, encantado, y vuelvo a repetir que mi idea es siempre quedarme acá, lo fue siempre así y ahora sigue siendo de la misma manera, no cambió para nada.
¿La teva voluntad es acabar el Barça o veurem-ho?
Sí, cada vez más, está más claro que la idea mía y de mi familia es terminar acá, primero por lo nuestro, por cómo estoy en el club, por lo que siento por el club, segundo por lo familiar, por lo bien que estamos en esta ciudad, por los hijos, que no me gustaría cambiarle sus amistades y ese círculo de gente importante que hizo de tan chiquito, todo eso no me gustaría que se rompa.
¿Marchan, quedarte a vivir aquí la resta de la vida?
Creemos que sí. Obviamente después puede pasar de todo, ¿no? Porque uno nunca sabe, pero en principio sí, la idea nuestra es quedarnos a vivir acá.
Sobre Griezmann, Messi es manté que va és la incorporació del francès, ja que és un dels millors i afirma que confia en el projecte de Valverde. Més declaracions, Robert, les del central Gerard Piqué ahir a l'Hormiguero amb el Pablo Motos. Va anar-hi amb el David Ferrer per parlar sobre la Copa Davis. Sí, van a divertir-se com tothom que va a l'Hormiguero. Un Gerard Piqué que va deixar una d'aquestes frases seves, que té a veure amb les seves declaracions en zona mixta, que generen molta polèmica al seu voltant, però que, com deia, doncs ell ho fa per divertir-se.
Normalmente sí.
Sí, o sea...
Ha habido muy pocas veces que me ha pillado de sorpresa y digo, uy, la he liado y no quería. O sea, normalmente...
No, es consciente.
Somos conscientes y lo hago para pasármelo bien. O sea, la gente lo ve como, wow, la gran cosa, la que ha liado. Y yo por dentro... Sinceramente me descojono, o sea, me lo paso bien. Es un espectáculo, el mundo del fútbol y todo lo que lleva alrededor es un espectáculo. Luego, pues bueno, a comentarla y a reírnos en el vestuario de las reacciones, de este ha dicho esto, el otro.
Encara en clau Barça, Ivan Rakitic s'ha sincerat als mitjans croats, assegurant que s'ha quedat al Barça per jugar, no per tenir un paper secundari, tot i així, i lluny de tancar una o d'obrir una crítica, un conflicte, el migcampista assegura que treballarà per canviar la situació.
El Hormiguero, un programa que el mateix et convida Gerard Piqué un dimarts, que un dijous et convida Santiago Abascal.
Sí, ja, de tot.
És la varietat.
Sí, no, també.
Abascal, que estarà aquest dijous a l'Hormiguero. D'altra banda, Pablo Machín ha dirigit avui el primer entrenament amb l'Espanyol. S'ha estrenat.
Sí, el Soria va ser presentat ahir. Aquest matí ha pogut conèixer la plantilla i dirigir la primera sessió, que ha començat amb una xerrada de 20 minuts per transmetre la seva filosofia de joc. No hi han estat els internacionals Valmonito Vargas, Uley, Puado, Pipa i Pol Lozano, Caleri i Ferreira lesionats. Tampoc han pogut participar de la sessió. I sí que hi han estat, i ben atents, el director esportiu Òscar Pere Arnau, el secretari tècnic Rufete i els directius Raúl Tamudo i Joan Capdevila, que han seguit les evolucions a la primera sessió del dia. Aquesta tarda l'equip ha fet una altra sessió i demà també hi ha programada una doble. En roda de premsa, David López parlava així de les sensacions amb el nou tècnic.
Segur, perquè queden moltíssimes jornades, queden molts punts, tenim plantilla suficient, sempre ho he dit,
I jo crec que sí, n'estic totalment convençut. Ara sí que toca treballar molt per tornar doncs, a agafar els conceptes que vol l'entrenador nou, el seu model, i sol queda doncs, això, implicar-se molt, des del primer dia quedar-se amb tots els petits detalls que li agraden i el pròxim cap de setmana tenim un altre.
En bàsquet, el Joventut suma la primera victòria a l'Eurocup.
Sí, els badalonins van superar el Brescia en la segona jornada de la fase de grups del torneig continental, 81-68 a l'Olímpic de Badalona, amb una nova gran actuació de Prepelic, que va acabar amb 24 punts, 5 assistències i 4 rebots per permetre als de Carles Duran sumar la primera victòria de la fase.
El Badalona, que el podran anar a veure si participen a l'enquesta que els estem fent avui, aquí enviarien una carta, si poguessin enviar-ne una personalitat molt important. Aquí l'enviarien, o d'aquí els agradaria rebre aquesta missiva tan important. Els donarem entrades per anar a veure un partit del Club Joventut de Badalona de la Penya amb el... A veure si ho dic, Gerard? Amb d'Istanbul, amb el Darussafaka?
Istanbul ho has dit bé. Ara falta...
No, amb el Darussafaka
està bé. Està
molt
ben
bé. Dit, amb el Darussafaka d'Istanbul podran anar-lo a veure el 8 d'octubre. Perdó, el 16 d'octubre, el Darussafaka Tekfen Istanbul. Mm-hmm. Seguim. L'handbol, victòria del Barça sobre el Guadalajara en jornada anticipada de Lliga Sobal.
26-39 per liderar en solitari de forma provisional el campionat domèstic. Els de Xavi Pascual pensen ja en la propera jornada de Champions el dissabte al Palau davant l'Elverum Noruec.
I en futbol sala... 2-2 pel Barça a la Champions.
Els Andreu Plaza han golejat la IAT 7-1 pels culers en la segona jornada de la fase de grups del màxim torneig continental. Daniel amb un hat-trick ha estat el jugador més destacat. Els altres golejadors, Adolfo amb un doblet, Joselito i Didac.
El món de l'esport i en concret del tennis, que està de dol aquesta tarda i ho estarà en els propers dies, perquè el món del tennis ha perdut una figura important, Andrés Gimeno.
Sí, l'extenista barceloní ha mort a l'edat de 82 anys. Gimeno va ser el jugador més veterà en guanyar un Roland Garros. Ho va fer a l'edat de 34 anys l'any 72 i entraria al Saló de la Fama del tennis l'any 2009.
El president del govern en funcions, Pedro Sánchez, que és una persona que sempre té molt d'afecte cap als esportistes, ha dit, nos deja un campeón, però sobretot una gran persona, Andrés Gimeno, és leyenda del tennis espanyol i mundial, miembro de la primera generación de oro que abrió camino a nuevos deportistas.
Un pioner del tennis. Sí.
Gerard, amb això ens quedem. Gràcies, fins demà.
Vinga, adéu.
La brúixola. Una mirada a l'actualitat.
Una mirada que avui ens porta a parlar del mercat laboral altre cop. Un mercat laboral ja s'han canviant i ho venim explicant aquí des de fa uns dies amb diferents iniciatives que han tingut lloc a la capital catalana i que han servit per posar sobre la taula el futur d'aquest mercat laboral. No només amb el màrqueting digital que es debatia i es discutia a l'inici d'aquesta setmana aquí a Barcelona, sinó també amb la presència de la intel·ligència artificial en els diferents llocs de treball que acabaran sent robotitzats en el futur. Aquests són els temes que s'han posat sobre la taula aquesta setmana i encara n'hi ha un altre que també fa referència al mercat laboral. Aquesta jornada d'aquest 9 d'octubre hi ha una trobada entre líders empresarials, defensors del treball en remot i interessats en aquesta tendència laboral, cada cop està més practicada i més demandada, i ara han conclòs aquesta ruta que estan fent pel món a Barcelona, després de passar per Múnich, Denver, Boston, San Francisco, Londres, Cork, a Irlanda, y Nueva York. Ignacio Rodríguez es uno de los coorganizadores de este asunto. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, ¿qué es esto del Remote Afterworks?
Bueno, pues simplemente son reuniones que organizamos en diferentes ciudades, en diferentes partes de Europa y de Estados Unidos, donde hablamos de teletrabajo y de la flexibilización de los modelos de trabajo. Hoy en día las empresas y también los autónomos tienen la libertad, gracias a la digitalización, de trabajar desde cualquier parte del mundo en cualquier momento. Y eso aporta grandes ventajas, no solo a las empresas, sino a los profesionales y también a las ciudades, ¿no? Y de esto hablamos.
Yo desconocía bastante de qué iba el asunto. Lo comenté aquí en la redacción y el compañero de Gente Viajera, Carlos Amelo, me contó un poco más porque ya han tratado el tema en este programa de esta casa, en Gente Viajera, y me dijo que cada vez es una tendencia más creciente y más imperante en el mercado laboral. Es decir, esto es el combate contra el calientasillismo.
Sí, al final, bueno, la parte de los viajes está muy conectada con este movimiento, porque hay un concepto de trabajador que se llama nómada digital, que aprovecha precisamente esta ventaja que tiene de poder trabajar desde cualquier parte del mundo, también para viajar, ¿no? Pero no necesariamente el teletrabajador tiene que viajar, puede trabajar desde su casa y simplemente evitarse las horas de tráfico, tener que ir a la oficina, y puede ser productivo en su misma ciudad sin tener que estar viajando por todo el mundo.
¿Y el jefe dando un poco la vara?
Bueno, precisamente el reto del teletrabajo precisamente están los jefes, que los jefes sean capaces de controlar sin tener que tener el famoso presencialismo, ¿no? De tener que tenerte cerca para vigilarte, ¿no? Hoy en día la tecnología lo permite, ahora los jefes tienen que aprender a usarlo.
Es decir, que tendremos a un jefe casi virtual, ¿no?
Sí, esa es la idea, que no tengamos que ir a la oficina y, como digo yo, calentar la silla de 9 a 5, como venimos haciendo tradicionalmente.
Si fuera de 9 a 5, gracias.
Oficialmente.
Oficialmente. No lo digo por mí, lo digo por tantos trabajadores de este país. Estos Remote After Works, que así se titula este certamen, digamos, porque no es una jornada en sí, sino que pasa por diferentes ciudades en diferentes días de este año, el 7 y el 9 de noviembre tiene su eclosión en Gran Canaria, que es el epicentro de esta materia en España, ¿no?
Correcto. Del 7 al 9 de noviembre organizamos en Gran Canaria por cuarto año consecutivo la conferencia Nomad City, donde tratamos todos estos temas de una manera mucho más intensa. Profesionales de todo el mundo, también nacionales y locales, vienen a compartir sus experiencias, sus conocimientos, de cara a hacer que este movimiento, que es el movimiento del teletrabajo, vaya cada vez más rápido, ¿no?
¿Y por qué Canarias? ¿Y no otro punto de la geografía?
Antes hablábamos del viaje, ¿no? Obviamente, si un profesional tiene la opción de elegir desde dónde trabajar, independientemente de para la empresa a la que trabaje, pues obviamente Canarias, igual que Cataluña, ofrecen una calidad de vida muy alta, ¿no? Y precisamente desde Canarias lo que estamos intentando promover es Canarias como destino para los teletrabajadores.
Es decir, no sé si lo intuyo o estoy en lo cierto, tal vez con un mercado muy centrado en el turismo a lo largo de la historia en Canarias, se ha olvidado otros mercados que podían ser explorados y que ahora toca que se exploren, ¿no?
Correcto. Esto ya no es una oportunidad, sino una necesidad. Hoy, noticias recientes, hemos visto la problemática que para Canarias supone la caída de Thomas Cook como gran proveedor de clientes para la región. Y bueno, Canarias esto ya lo anticipaba y desde hace ya 4 años viene apostando también por otros tipos de turismo, ¿no? No deja de apostar por el turismo tradicional, pero esto no deja de ser otro tipo de turismo que a mí no me gusta llamarlo turista, pero se puede encaminar por ahí también.
Ahora habrá alguien que se esté preguntando, en casa donde esté escuchando la radio, vale, y esta persona que es un nómada laboral y digital, aparte del control del jefe que pueda tener en todo lo que tenga que ejercer, ¿tiene una disciplina laboral? ¿Tiene una jornada laboral, como decías tú, de 9 a 5? ¿Se levanta, se ducha, se lava los dientes y se pone en la terraza de casa a trabajar?
Totalmente. Es decir, y además es muy importante la disciplina y el autocontrol. Pero también lo enlazamos con la conciliación laboral, es decir, el que tengas que ir a dejar los niños por la mañana al cole o que tengas que, no sé, atender cualquier problema que tengas en casa, esa flexibilización te lo permite abordar, mientras que de otra manera en el modelo tradicional tenemos que estar pidiendo permiso, faltando esas horas al trabajo. Pues oye, en el modelo de teletrabajo, si no lo haces por la mañana, lo recuperas por la tarde, pero tú te organizas de manera autónoma.
Eso es una maravilla, la verdad. Desde Canarias manejan los datos, porque como son este epicentro de este tipo de manera de hacer, de vida, estilo de vida laboral, manejan estos datos. La Asociación de Espacios Colaborativos de Canarias dice que para el 2024 solo el 25% de las reuniones de trabajo serán presenciales.
Esperamos que sí. Todos sabemos que las reuniones muy muy a menudo son muy improductivas, porque son muchas personas
no,
que se tienen
muy a menudo
o casi
si no
siempre.
No es reunión.
Correcto. Pues imaginemos que podamos simplemente para una empresa el reducir todo ese tiempo de reuniones y hacerlo mucho más eficiente, y sobre todo reunir los desplazamientos a esas reuniones, cuando hay veces que hay empresas que están colocalizadas, que tienen diferentes sedes y tienen que trasladar a sus empleados a diferentes sitios solo para atender una reunión, ¿no? Pues esto, gracias al teletrabajo, es un gran problema que se resuelve, ¿no?
Es decir, veremos en reuniones con pantallas, me imagino, con Skype o otra modalidad de programas que nos permitan tener al jefe en, pues eso, en Gran Canaria, a unos trabajadores en Barcelona, otros en Madrid y otros en Denver.
Correcto. De hecho, la tecnología hoy lo permite y permite reuniones tan eficientes como las presenciales, incluso más, porque nos obliga a prepararnos esas reuniones de manera mucho más eficiente, con lo cual solo se tratan aquellos temas que son relevantes y se resuelven muchas veces incluso antes de la reunión, ¿no? Con lo cual, pues evitamos ese presencialismo del que hablábamos, que hay veces que vamos a reuniones simplemente a mirar un poco para el techo, ¿no?
Y no solo el presencialismo en las reuniones, sino el presencialismo en el lugar de trabajo, porque creo que tenemos una cosa cultural muy interiorizada en este país, que es que hasta que no se va el jefe, uno no se levanta.
Correcto.
Hay gente que lo hace, ¿eh? Y vaya, aunque hayas terminado tu trabajo, se quedan ahí calentando la silla hasta que no se vaya el jefe. Y eso es súper improductivo. De hecho, esto que estamos plasmando hoy no es que sean datos que no están contrastados. Adecco, que se dedica al mercado laboral, propone que el teletrabajo sea la medida para contrarrestar el absentismo laboral, que en Cataluña se lidera en el absentismo en el Estado.
Correcto. Volvemos a los beneficios del teletrabajo, ¿no? O sea, son tantas las ventajas que aporta, y una de ellas precisamente es la que comentaba. Que bueno, la verdad es que las empresas están tardando en darse cuenta. Creemos que es por la incapacidad de muchos directores o directivos de cambiar su modelo de gestionar, pero poco a poco vemos grandes ejemplos que van marcando el camino.
Com deia això fa un moment, i és una dada que vam donar fa unes setmanes aquí a la brúixola, Catalunya lidera l'absentisme laboral a l'Estat. Més de 183.000 catalans no van a la feina cada dia de mitjana. Això comporta la pèrdua de gairebé 81 milions d'hores de feina en el primer trimestre d'aquest any, i no són dades que siguin tampoc infundades. Les dona Randstad basant-se en dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Segons aquest estudi, 80,9 milions d'hores de feina perdudes per l'absentisme laboral són un 5,3% del total d'hores pactades. En el conjunto d'Espanya hay un millón de persones que cada dia tienen una excusa para no ir a trabajar.
Correcto. Y muchas veces ese tipo de excusas están fundamentadas precisamente en lo que hablamos antes, ¿no? En la conciliación laboral. Muchas veces hoy se nos pone un hijo malo o simplemente a lo mejor pues no nos encontramos del todo bien. Si nos permitieran teletrabajar, seríamos igual de productivos que yendo a la oficina, y todas esas horas se recuperarían.
Y como me quiero hacer pesado con lo que digo de que los datos no son infundados, esta semana la patronal catalana Foment del Treball, la patronal de los grandes empresarios de Cataluña, alerta de la situación que se vive en cuanto al absentismo laboral, y dice que ha llegado a puntos que son históricos y que no se pueden permitir, con estos datos que yo acababa de plasmar y que ellos suman algunos más. Por lo tanto, ya no lo dicen solo los sindicatos de trabajadores o las empresas que se dedican al trabajo temporal, sino que lo dicen los propios empresarios, que al fin y al cabo son los que sufren esa no presencia en el mercado de trabajo, ¿no?
Correcto, totalmente.
Doncs aquesta sortida que els explicava jo fa un moment, aquest nomadisme digital i laboral, pot ser una de les sortides que el mercat laboral podria trobar per solucionar aquest absentisme laboral, entre tantes altres coses culturals que portem vivint des de fa décadas y décadas y siglos en aquel mundo. Ignacio, esto recuerdo, el 7 y el 9 de noviembre en las Palmas de Gran Canaria se pone la eclosión, digamos, a todo este camino que se ha hecho alrededor del mundo, ¿no?
Correcto. Como me comentaba antes, es la cuarta edición. Venimos celebrando este evento en las Palmas de Gran Canaria siempre por estas fechas, el mes de octubre de noviembre. Invitamos a las personas que más conocen sobre esta materia a nivel internacional. Y bueno, lo que queremos precisamente pues desde Canarias es promover este movimiento, dar a conocer las ventajas que tiene. También tenemos que resaltar las oportunidades que ofrece para una región como Canarias, que tiene unos índices de paro juvenil altísimos, y precisamente esto abre un mercado global precisamente que se puede acceder desde Canarias sin tener que ir a estos mercados a acceder a esas oportunidades, y es lo que también localmente estamos intentando hacer ver a toda la juventud canaria.
Pues nos quedamos con eso. Ignacio Rodríguez Castellano, gracias por venir a La Brújula y hasta la próxima.
Muchas gracias.
La Brújula, Onda Cero Cataluña.
Tú lees la sigla STAE y no sabes muy bien qué significa. Casi seguro que es algo en inglés. O la T es la sigla de Tutti Frutti. Oh, ni idea.
En Bankia hemos creado otras siglas como EACQ, Estoy aquí cuando quieras, que se recuerdan mejor y sirven para decirte que contactes con tu gestor cuando lo necesites. Bankia, así de fácil.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Hombre, vecino.
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma. ¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa, que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 945 45 45.
Fiesta de la Vendimia de Onda Cero en la denominación de origen La Mancha. El 12 de octubre, Onda Agraria se une a la celebración de la Vendimia con un programa especial desde la Torre del Vino de Socuéllamos, en Ciudad Real. Patrocina Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha. Colaboran Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, DECOP Baco, Vinícola de Castilla y Rutas del Vino de La Mancha. El sábado 12 desde las 6 de la mañana, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez y Soledad de Juan.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
A Onda Cero Cataluña, La Brúxula, amb Robert Calvo.
I aquesta hora de la tarda, gairebé ja nit, rebem a l'estudi de La Brúixola la Georgina Buixareu i Voznediano. Georgina, què tal? Com estàs?
Hola, Robert, doncs molt bé.
Que avui ens porta una càpsula del temps que viatja fora de Catalunya.
Exacte, avui marxem de Catalunya i anem a buscar la nostra efemèride a Liverpool.
Ah, sí?
Sí, ens n'anem fins al Regne Unit perquè allà, el 9 d'octubre de 1940, hi va néixer un home que segur que tots els nostres oients coneixen bé.
Valdria cada dia per demanar a la humanitat que...
Sí, malauradament no ha passat de moda,
no ha passat
Robert,
de moda.
Aviam si algun dia ha passat de moda. Bé, ara fa 79 anys va néixer John Lennon, cantant i compositor anglès, que va saltar a fama per ser el fundador dels The Beatles, juntament amb Paul McCartney, George Harrison i ja una mica més endavant,
a casa us encanten.
Ringo Starr. Digue'm?
A casa us encanten. A casa dels Buixareu i Voznediano.
Ens encanten, sí, sí, encanten, sí, sí, sí. Els... Jo sóc molt fan dels Beatles, sí. Ah, per això dic avui que puc posar...
No, 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 és la teva secció i tu la fas com tu vols.
I tant, anem... Aquí tenim de tot, tenim música de tots tipus, Robert. Bé, The Beatles són el grup de música pop rock amb més èxits i vendes de discs de la història de la música popular, però abans de conèixer l'èxit van fer molts concerts en bars i clubs nocturns de Gran Bretanya, on es van guanyar el públic consolidant-se com el grup més popular del país. De fet, el pub on van començar, el The Cavern a Liverpool,
sí,
encara hi ha molta gent que hi va...
Com a mi, com a mi,
jo no hi he anat, però el dia que vagi a Liverpool hi aniré segur. El primer single que van gravar ja com a grup, els quatre, els The Beatles, Love Me Do, va arribar a número 1 de llista de vendes.
M'encanta aquesta, els escarabats.
Ah, exacte, aquest single sortia... Ara parlarem del nom. Aquest single, Love Me Do, sortia a finals de 1962 i en 2 anys els Beatles van treure 4 discos i es van fer famosos a nivell mundial.
En 2 anys, 4 discos? És impressionant.
Sí, 4 discs en 2 anys i famosos mundialment, ja ho saps. Ara va dir, parlaves dels escarabats, el nom de Beatles, com sorgeix? Doncs mira, un dels primers baixistes que va tenir la banda abans de l'arribada de Ringo Starr, que ja ho hem comentat que es va incorporar una mica més tard, a un d'aquests baixistes li va agradar molt una pel·lícula de Marlon Brando on sortia un grup de motoristes que es feien anomenar The Beatles, amb 2 es, feien referència, com deies tu, als escarabats. I aleshores John Lennon va modificar aquest nom canviant una de les es per una a i esdevenien així els Beatles, que ho podríem traduir com els que fan música beat.
Que el beat és això, mínim. Pa, 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 pa. Aquest tampoc sona de fons. Pa, pa, pa. Aquest és el beat dels
Beatles.
Exacte,
el beat dels Beatles.
Però hi ha temazos de John Lennon, com aquest. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. And all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. Tan preciosa.
Són boníssimes, eh?
Ah, són tan bons.
Són molt bons.
I mai no... És a dir, mai ningú farà això.
No,
es poden
això
fer coses,
és...
imitacions, sí, coses diferents, però això és irrepetible.
No, van canviar la forma d'entendre la música.
I tant, i tant.
La pena és que 8 anys després d'aquell primer single del Love Me Do que escoltàvem, els que fan música beat, els Beatles, es van separar. El seu últim disc, Let It Be, es va publicar el maig de 1970, però John Lennon i els seus companys també, però John Lennon va seguir la seva carrera en solitari, no només com a cantant, sinó que també va exercir d'activista polític pacifista, de dibuixant, d'actor o escriptor. El 1969, Lennon es va casar amb Yoko Ono, amb qui va viure fins la seva mort a Nova York, l'any 1980, quan, segur que ho recorden, un admirador amb problemes mentals el va assassinar a trets a l'entrada de l'edifici on residia. Per sort, Robert, tota la música que han fet els Beatles està enregistrada.
I que ens porta, en alguns moments de la vida, a posar aquesta música per demanar coses a la vida com aquesta. Ajuda. Help, I need somebody. Help, not just anybody. You know I need someone. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find, I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can. Jo vaig a dir una cosa. Primer que... La Georgina Buixareu i Gos Mediano, aquesta setmana, la càpsula del temps, li està costant una mica de catxet. Perquè, mira, van començar amb la Montserrat Caballé.
Estem molt seguit, musicals, eh?
No, ha seguit amb en
Freddie Mercury,
ahir. I
veritat,
avui, John Lennon. Oh. Per tant, Georgina, a partir d'ara, d'aquest nivell, no podem baixar.
Ai, ai, ai. No, però molt musical, està bé això. Jo crec que ara tothom a casa seva està cantant, mig ballant, movent-se... Això et dona alegria.
I segurament està portant-se grans records a la ment.
Segur.
D'aquells moments que alguns que ens escolten, segurament, o molts, van viure quan The Beatles, que només van durar 8 anys, fixin-se, feien música com aquesta. 8 anys i delícies com aquesta que estem escoltant. Help. la Georgina Buixareu i Voz Mediano, que fa això de help cada dia perquè ajuda a confeccionar aquest programa de ràdio.
I que me'n vaig ràpid, ràpid, ràpid. Em sap greu, Robert, t'haig d'abandonar a meitat de programa, no, però és que tinc una cita molt important.
Saben per qui m'abandona avui la Georgina Buixareu?
Per l'única persona que podria abandonar, Robert.
No té cap explicació.
No té cap explicació.
Se'n va per un home que és una mica més baixet que jo. Està molt més prim.
És i
molt...
la barba més o menys, eh? Barba més o menys.
El compte corrent, senyores i senyors, no els explico. Se'n va a veure aquí?
Me'n vaig a veure a Leo Messi, no. Me'n vaig a veure l'espectacle que han fet en el seu honor.
Ah, molt bé.
Me'n vaig a veure el Cirque du Soleil i Leo Messi. Demà vaig per feina, eh, Robert?
Sí,
sempre.
Sí, clar.
Demà els ho explico tot.
Doncs demà la Georgina Buixareu ens dirà si ha vist Messi o no, si potser al final s'hi ha costat, i si ha acabat fent de... trapecista en aquest circ. No sé com és aquest circ de Soleil. Ho veurem. Fins demà, Georgina, que vagi bé.
Adéu.
Això és Onda Cero Catalunya. Això és La Brújula.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Casi casi llego a la obra de teatro, pero casi casi, ¿eh? Me faltó nada.
Los carburantes BP Ultimate con tecnología Active te dan hasta 56 kilómetros más por depósito, para que no se quede en un casi casi. La vida sin interrupciones es mejor. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores. Más información en bpteyevamaslejos.com. BP, cerca de ti para llevarte más lejos.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 30 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Jueves 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Por este motivo, Julia en la Onda se emitirá en directo desde la sede de Janssen en Madrid para concienciar sobre las enfermedades mentales. Porque en Janssen trabajan cada día para proporcionar las soluciones más innovadoras y ayudar a los pacientes y profesionales sanitarios a reducir la carga y discapacidad que producen estas patologías. Janssen, creando un futuro en el que las enfermedades sean cosa del pasado. Descúbrelo el jueves 10, desde las 3 de la tarde, en Julia en la Onda, con Julia Otero.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
La educación en casa y en el colegio son imprescindibles para erradicar toda violencia de género entre los jóvenes.
El ejemplo, el respeto y la confianza les ayudarán a crecer en el valor de la igualdad.
Compromiso Antena 3. Compromiso A3Media.
Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
A Onda Cero Catalunya, La Brúixola, amb Robert Calvo.
Un programa que els dimecres, amb el permís del Radio Estadi del Futbol, vol anar pels mercats del país i per a descobrir les coses que allà passen, no només les que ens proporcionen els paradistes, sinó també la gent que compra els mercats. I quan vas al mercat, ja saps allò que et diuen, no? Reina, què et poso? Reina, por un día... Això cantava la Conchita Bautista i ens serveix de sintonia per aquesta secció que titulem així, Reina, què et poso? Això és el que el primer que diuen quan vas al mercat. Oh, rei, vaja, què et poso? És un lloc on demostren carinyo des de que entres, afecte, i a més t'ajuden a comprar aquells productes de proximitat que no podràs trobar en altres llocs. A Barcelona n'hi ha molts de mercats. I com que n'hi ha tants, volem parlar amb la dona que els té tots al cap, té com així com unes pantalles al davant i diu el de Sant Andreu, el de Sant Antoni, la Boqueria. Montserrat Ballarín, regidora de Mercats de l'Ajuntament de Barcelona, què tal, com està?
Doncs molt bé, encantada amb aquesta presentació.
Home, és que
vostè... absolutament omnipotent.
Vostè té tots els mercats al cap, no?
Doncs la veritat és que m'es conec bastant bé. És cert que vaig tenir l'oportunitat durant el mandat passat de més d'un any i mig ser la regidora de mercats, vaig implicar-m'hi molt i sobretot aquests darrers anys els he visitat tots. Tenim 43 mercats i 40 edificis i crec que n'hi ha un o dos als que no he anat, però es conec tot i alguns hi he anat, evidentment, moltíssimes vegades. Perquè
43 mercats hi ha a Barcelona?
Sí, sí, sí. Hi ha 43 mercats, si bé són 40 edificis, perquè n'hi ha alguns mercats que comparteixen, per exemple, el mercat de Sant Antoni, en un mateix edifici tenim l'alimentari, tenim també el que són els encants, la roba i les sabates, el que tenim al voltant, i tenim el mercat del llibre. Per tant, una cosa és el mercat i una altra cosa són els edificis, però no hi ha cap ciutat que tingui aquesta densitat de mercats, tan ben distribuïts per tota la ciutat, arriben gairebé a tots els barris, per tant, 73, perquè estan molt distribuïts pel que és tot el mapa de la ciutat, i a més, doncs, estan, jo crec que en molt bones condicions la majoria, perquè s'ha fet una aposta molt decidida per part de l'Ajuntament des de fa molts anys, per, de mica en mica, doncs, anar reformant els mercats i, a més, doncs, ara també apostar per un manteniment continuat.
Mencionava el mercat de Sant Antoni, que és el darrer, si no m'equivoco, que ha estat reformat àmpliament. Ha tardat 10 anys, però ha costat una mica de Déu i ajuda, però finalment el mercat de Sant Antoni és una realitat des de fa uns mesos amb gran èxit i el contentament de la gent del barri amb la reforma que hi ha hagut, no només del mercat, sinó també de l'entorn del mercat, perquè l'Ajuntament de Barcelona i ha invertit els diferents alcaldes i alcaldesses i responsables de mercats dels darrers anys i han invertit esforços l'Ajuntament de Barcelona, que inicia, per cert, aquesta setmana les obres del nou mercat de Sant Andreu de Palomar.
Sí, sí, efectivament. Aquí la maquinària no s'atura i el mercat de Sant Antoni, que fa un any i mig... del mercat de Sant Andreu, que fa un any i mig doncs vam inaugurar la carpa provisional, vam traslladar allà els paradistes, estan a tot just 200 metres de l'emplaçament de la plaça Mercadal, que és on està el mercat originari, es van traslladar allí i ara doncs han acabat els projectes i justament aquesta setmana, no sé si han entrat ja o estan entrant ja les màquines per començar les obres. La veritat és que és un mercat que ens fa moltíssima il·lusió, perquè és un mercat que és complicat, perquè és una plaça que no és massa gran, el mercat estava a dins i l'aposta ha estat mantenir-lo a dins de la plaça, però que no tingués un impacte de volum tan important a dins de la plaça, no? I d'aquesta manera doncs s'ha fet una mica, diguéssim, soterrat, no? Molt transparent, de tal manera que hi ha molta comunicació amb l'entorn, molta permeabilitat, i a més ens recorda que aquest mercat va començar a l'aire lliure i a la plaça, per tant, no hem volgut mantenir el seu espai originari i doncs amb aquesta permeabilitat.
I això és molt positiu perquè a Barcelona ha començat una reforma intensa dels mercats. Els mercats de Barcelona que són, un dels, com deia la Montserrat Ballarín, un dels pols d'atracció comercial i també de vida social, 30 mercats han patit, volia dir jo, han tingut obres aquest any, no?
Bueno, les obres és com tot a casa, com les fas a casa, es pateixen quan es fan, però evidentment són millores i per tant les veiem en positiu, no? Doncs sí, a veure, aquí el que són les inversions i les obres a mercats de Barcelona no s'han aturat mai. Fa molts anys que van començar, no? Tota l'època democràtica, s'ha fet una aposta molt important i hi ha hagut sempre molta inversió. El mandat que va acabar, entre el 2015 i el 2019, també hi ha hagut 125 milions d'inversió, que són molts diners, no? I el que fa pocs dies hem presentat és que aquest any, és a dir, en un any d'eleccions, normalment els anys d'eleccions s'atura tot, no? Perquè allò que s'havia acabat ja s'ha acabat i la projecció del nou mandat encara no s'ha començat a executar, no? Doncs, tot i ser un any d'eleccions aquest any, gairebé, bueno, s'invertiran... primer es faran obres de diferent magnitud, algunes més grans, altres més petites, altres coixetes molt senzilles, com millores d'accessibilitat, però en total i 3 de cada 4 mercats, aquesta ciutat, 30 mercats, han tingut algun tipus de millora, no? I bueno, tenim una inversió de 11,4 milions d'euros, que també les xifres així...
11,4 milions d'euros invertits el 2019 en els mercats de la capital catalana.
11,4 milions d'euros, que allò perquè simplifica una mica, què significa això, són més de 30.000 euros al dia, no? Uns 30.000 euros al dia que la ciutat...
I s'inclou aquí...
en els seus mercats.
I s'inclou aquí la remodelació, no només d'aquest mercat que deia vostè de la Vall d'Hebron i la Teixonera, sinó també Bon Pastor, el de Sant Andreu que parlàvem, la Beceria, sí. Els d'Horta també s'hi sumen, i n'hi ha un altre, i el Mercat de Montserrat.
Bueno, el Mercat de Montserrat i el Mercat d'Horta, aquestes són les apostes de futur. Mm-hmm. És a dir, la maquinària de l'Institut de Mercats, que és l'organisme autònom que s'ha encarregat de gestionar els mercats i, per tant, de garantir que hi hagi qualitat en aquest servei públic. A mi sempre m'agrada destacar que és un servei públic per sobre de tots els mercats, no? Sempre hi ha un cicle, no? Quan ja s'estan acabant les obres, cal preveure quins són els propers que es posen en marxa, no? I al març del 2019 es va aprovar que els propers que havien de remodelar-se i diguéssim, fer la gran obra són els d'Horta, són el mercat d'Horta i el mercat de Montserrat. Ara aquests són els que estan, diguéssim, a la graella de sortida per les properes remodelacions importantíssimes, no? Les grans remodelacions. Però...
I a partir del dia 18 fins al 20 d'octubre, a l'Avinguda de la Catedral de Barcelona, hi ha el Mercat de Mercats d'aquest 2019, a la vora de Santa Caterina, per exemple. Torna al Mercat de Mercats, que què és, senyora ballarina, aquesta cita?
Doncs això és com la gran festa i el gran paragó que són els mercats de Barcelona, perquè els mercats els tenim dispersos, no? per tota la ciutat, però un cop a l'any es fa una fira on us ofereixen productes de mercat, també hi ha actuacions musicals, hi ha també diferents presentacions, fins i tot de llibres. És un lloc molt agradable perquè totes aquestes activitats que s'organitzen al voltant del que són els mercats de Barcelona, a més van acompanyats de degustació i poder prendre una copa de cava, una copa de vi, i tot aquí al carrer, en un entorn privilegiat davant de la Catedral de Barcelona. I bueno, ha tingut molt d'èxit, i a més aquest any és molt especial perquè serà la desena edició de mercat. Per tant, ja portem 10 anys, està molt consolidada, hi ha molta gent que ens demana ja quines dades seran, perquè és una molt bona manera d'anar...
Una cita ineludible pels homes i dones dels mercats. I dono les gràcies a la regidora de mercats de l'Ajuntament de Barcelona, la senyora Montserrat Ballarín, per haver atès la trucada de la brúixola. Gràcies, senyora Ballarín, i un dia vingui a l'estudi i parlem de més coses del mercat, d'acord?
Doncs sí, entre mercat i mercat tinc una mica de temps.
Molt bé.
Per l'estudi.
Que
moltíssimes
vagi bé.
Gràcies a vosaltres i moltíssimes gràcies també per aquest suport, no? També als mercats de Barcelona amb el vostre programa.
Clar que sí. Que vagi bé, una abraçada.
Igualment,
adeu.
Moltíssimes gràcies.
Així arribem a les 8:58 minuts i escaig del vespre. Arribem al final d'aquesta brúixola de dimecres. I quina brúixola, senyores i senyors. Me'n vaig a casa... No només amb el llibre signat de la Pilar Ordóñez, que és Miss Tapersex, sinó que me'n vaig amb una invitació al teatre per veure la fe, aquesta obra tan didàctica que fa i a la vegada humorística, sinó que m'emporto a casa aquest artilugi que ens ha portat, jo de moment no el faré servir. Ja, si un dia ho faig, ja els ho explicaré. Bé, en fi, aquesta brúixola que ens ha portat a parlar de sexe, que és una cosa que fa falta que es parli en aquesta societat on hi ha tants tabús i tants problemes, doncs això ajudaria a trencar molts, molts temes que no es parlen. Demà seguirà la brúixola a les 7:05 de la tarda per seguir explicant les històries de la vida. Demà amb un home que és un best-seller, és un gran escriptor que ha escrit molts llibres i n'ha venut molts més. Es diu Javier Ruescas. En el Dia Mundial de les Malalties Mentals, dels Trastorns Mentals, demà tindrem un testimoni aquí al programa que ha patit la depressió i l'ha superat. Per tant, demà escoltin aquest programa de ràdio que els explicarà coses que fan referència a l'actualitat i que també els conscienciaran sobre els problemes de la societat un dia més. Ho deixem aquí. Demà més Bruixola a partir de les 7 i 5 minuts de la tarda, després de Hello, per seguir explicant les històries de la vida. Unes històries que ara segueixen amb un altre home que es diu Albert Arranz en aquest programa magnífic que es diu Ona Esportiva. Senyores, senyors, passi bona nit.